Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal, com esteu, família? Gràcies per ser-hi un dia més. Ens hi tornem a posar, nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, el programa matinal d'aquesta santa casa, on volem acompanyar-vos i on volem explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. En directe, gairebé les 9 i 3 minuts, volem ser-hi fins a les 12, si ens deixeu, aportant aquesta bona estona de ràdio. Això sí, és senzilla, propera, sense pretensions, però podem explicar moltes coses i amb tot el rigor del món mundial. Avui és dimarts 14 de gener, programa número 3.700. Avui un número ben rodonet, molt maco, 3.700 programes. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. També sabeu que ja ho expliquem, que podeu enviar-nos un WhatsApp en qualsevol moment sobre qualsevol cosa, 638-58-99-88, únicament missatges de WhatsApp, 638-58-99-88, o el correu electrònic exactament el mateix, calaixera@rtb-elvendrell.cat. A partir d'aquí ja us expliquem tot el contingut d'avui dimarts. Per començar, sempre és així, previsió del temps amb en Marrodero. També ja hem triat i escoltarem una primera cançó per agafar ritme. També posarem tot l'accent i tota l'atenció a la informació i a l'actualitat del dia. Els esports amb en Jordi Grell i el repàs habitual que sempre fem a les principals portades dels diaris. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. També hi ha butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses, més qüestions. Avui recuperem també, com ja és habitual, cada 15 dies una secció en col·laboració amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Baix Penedès Empresa, coneixent nous empresaris, empresàries, iniciatives, emprenedories i altres informacions empresarials de servei, en certa manera. A banda, també toca secció habitual amb Talent i Més. És una secció de l'Associació Empresarial Femenina. Talent femení, justament, que ens aporta també el mateix rigor, sempre amb aquesta mirada sobre dones empresàries. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Saltarem cap a la tercera i última hora. Els dimarts habitualment és la part màgica i esotèrica de La Calaixera. Avui en aquest aspecte ens quedarem una mica a mitges. Començarem, això sí, coneixent l'horòscop de la setmana, amb en Joan Buendía, i també encara pendents d'algun pronòstic de cara a aquest 2025. El que sí no podrà ser és estar en directe amb la Loli Aguilar, amb la llum de l'univers, que avui no ens poden acompanyar, justament, així que deixarem la secció per la setmana entrant. Anirem a altres aspectes, repassarem l'agenda, acabarem d'explicar quatre coses més i també tindrem temps per la participació i per les trucades i per les peticions musicals. A través d'aquests canals que ja hem dit, però també hi afegirem el telèfon de directe, el 977-15-70-69. Amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
el temps, la previsió del temps. Per començar, Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Tornem a parlar de fred avui, Marc?
Fred, fred intens, fred ben viu, setmana dels barbuts, que sembla que la tradició s'ha de complir aquest any, perquè aquesta setmana, sí, correcte, vindrà marcada per aquestes temperatures tan baixes. Temperatures sota zero arreu de la comarca. El nostre congelador particular, que és la Bisbal del Penedès, ha tingut una temperatura mínima que s'ha costat els 4 graus sota zero, i bona part de la comarca hem tingut temperatures negatives, tan sols la mateixa línia de la costa ha quedat tímidament per sobre. Avui una jornada marcada per l'estabilitat. El sol ha de ser l'únic protagonista, amb alguns núvols no gaire destacables que poden aparèixer en qualsevol moment del dia, però majoritàriament avui han de sovintejar les grans clarianes. Per tant, avui un dia estable, tranquil, fred també a migdia, amb moltes màximes situades entre els 9 i com a molt 12-13 graus, les més suaus, lògicament, a la mateixa línia litoral. I pel que fa a la situació marítima, molt tranquil·la també avui a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
Sí, que la majoria d'elles oscil·len a bona part del territori o de la comarca entre el 0 i els 2 graus, les més altes a la mateixa línia de la costa, 2 graus a hores d'ara a l'Observatori de Cunit, pel que fa al Montmell, Banyeres, tots ells per sota dels 0 graus, entre 2 i 3 dècimes per sota, i 2 graus a hores d'ara en el cas del Vendrell.
Perfecte. Gràcies, Marc, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, bon dia.
Bon dia. Sempre pendents de la previsió meteorològica, començant aquesta informació de servei aquí a la Calaixera, però també sempre ho recordem, els diferents punts informatius on també podeu trobar actualitzada tota aquesta informació, tant en ràdio com en televisió.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Col·laboració musical de Quinto, Sandra Montfort i els Ginestar. Tota la nit.
No sé qui eres, t'acabé de conèixer. Dis-me què és el que t'ha portat per ací. Jo estava destinat a això del dia que vaig nàixer. Perdona'm ser directe, però mai t'havia vist. Jo parlé d'este lloc com un imperi. Tu mires com qui vol saber-ho tot. Vols arrasar-ho tot com un incendi. Fem de les misèries un joc. Traje de gala, xandall del mercat. Hotel de 5 estrelles en un camping reballat. 364 dies esperant-te. Un país, una casa, una llar. I tu mirant-me, fent apologia de la vida, fent de les cançons un escut. Fes-me creure que això espera sempre esta nit. No vull perdre ni un trosset de tu. I oblidar-me que el món cau a trossos, i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer, així m'he oblidat de patir, passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. T'he buscat tota la nit. Declares la guerra al silenci, que no he tan parit per dormir. Així m'he oblidat de créixer.
Podria parar el temps, veure'm la vida a glopets, per estar cada moment amb el temps i la cura que es mereix. No demana més, estic pagat. Tu t'has vist loca de felicitat. Cari, vai a mi, jo ja estic prenda. Que jo ja estic prenda. Devorem les cares guapes, me posa a testir. Del poble, que pel carrer t'han vist passar, com una floreta al pitxer, allà on tu estàs ho fas brillar.
I oblidar-me que el món cau a trossos, i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer, així m'he oblidat de patir, passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. T'he buscat tota la nit. Declares la guerra al silenci, que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer. Jo, que volia fer-te creure que no estava passant el temps, fer-te part d'aquest miratge, ser el soroll del teu atent. I oblidar-me que el món cau a trossos, i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer, així m'he oblidat de patir, passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. T'he buscat tota la nit. Declares la guerra
sentit de la vida perdent el sentit. T'he buscat tota la nit, me clares la guerra en silenci, que no hi van parir per dormir.
Quinto, Sandra Montfort i el Ginestà. Mira, una bona combinació, tota la nit, per començar i per encetar espai matinal, eh? Això sí, en directe i en proximitat, al 107 en bo de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 12 minuts. Notícies. Avui seguim parlant una mica més de la grip, al cap del Vendrell, que també registra aquests dies un notable augment de casos de grip. Tot plegat a l'espera del pic de casos estacionals a tot el país. Això sí, l'afluència de persones al centre vendrellenc tensiona el seu funcionament. Els professionals esperen que el pic de la passa de grup pugui arribar en un termini d'uns 10-15 dies. Així en feia referència la coordinadora d'infermeria de cap del Vendrell, Paula Fuitós.
Pues tenim una incidència de gripe molt elevada ara mateix, de bronquiolitis en els inferiors a 2 anys, en menys de 2 anys, també és bastant elevada. Covid és baixa, la incidència, però en grip insuficients i virus respiratoris la veritat és que està sent molt alta ara mateix. En 15 dies es preveu una mica 7-10 dies al pic més alt. L'arribada del fred que avui ja hem notat també començarà una miqueta a pujar i se suposa que el pic arribarà en uns 15 dies o així més o menys.
Des de l'àmbit sanitari es recomana l'ús de la mascareta en espais com sales d'espera dels hospitals, del centre d'atenció primària o els hospitals i sempre que es participi de reunions, trobades o situacions on hi hagi força gent en un espai tancat.
La idea és reforçar la recomanació de l'utilització de mascareta, sobretot per a les sales d'espera i llocs on hi hagi infeccions respiratòries, a l'espera del CAP o de l'hospital, amb persones immunodeprimides, persones amb factors de risc, per poder protegir els que estan immunodeprimits.
Una de les causes d'aquest augment de la grip és que enguany ha caigut el nombre de ciutadans i ciutadanes que s'han vacunat contra la malaltia. Des del CAP del Vendrell es recorden que fins al mes de març està oberta sense restriccions la campanya de vacunacions.
Nosaltres estem vacunats fins al març, els dijous al matí, i qualsevol persona que vulgui vacunar-se de qualsevol edat, ja no hi ha factors de risc, ja no hi ha límits, ja es pot vacunar qui vulgui vacunar-se. És un bon moment perquè realment ja veieu que la grip té una incidència bastant elevada.
Els professionals sanitaris insisteixen que vacunar-se ara encara és de gran utilitat per protegir-se de la grip. De fet, uns casos de grip que doblen els de l'any passat a Catalunya. Els principals motius d'expansió del virus són la baixa taxa de vacunació i la immunització global contra la Covid, que ha deixat espai a la soca de la grip per poder actuar. Un fet que també amoïna el col·lectiu farmacèutic, especialment en el cas de les persones més febles. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya és l'Antoni Torres.
La taxa de vacunació va avall, la qual cosa és molt preocupant, especialment amb el grup de la gent a partir de 60 cap a dalt i més encara de 70 cap a dalt i els nens de per sota de 6 anys.
Aquest any és el primer en què les farmàcies han participat en la difusió de la vacuna. Els professionals han fet un test a 600.000 majors de 60 anys per convidar-los a posar-se l'antídot i esperen incidir positivament en la campanya. Constaten amb grups d'usuaris que resulta un obstacle del sistema de vacunació, tal i com està organitzat, diuen.
Ostres, ara tinc que trucar al CAP. Ui, a veure per quan donen mora. No, sí, no em va bé. Bueno, després truco, ja trucaré. Va, ja ho faré. Doncs ja m'aproparé. Però aquestes barreres que impliquen aquesta acció de l'usuari proactiva d'anar a vacunar-se no el tenim adquirit amb la grip.
La vacuna de la grip no té un efecte immediat, sinó que cal esperar entre 48 i 72 hores. Canviem radicalment de qüestió, anem a altres temes, parlem d'economia i del producte interior brut del Vendrell, que va pujar un 5% a l'any 2022 respecte a l'any anterior. La renda per càpita va ser de 18.367 euros. Són dades publicades per l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha publicat el PIB dels municipis catalans de més de 5.000 habitants i capitals de comarca corresponents, com dèiem, a l'any 2022. Les les dades que s'han publicat ara recentment mostren que l'ingrés per càpita de la capital del Baix Penedès és del 53,4% de la mitjana catalana, que situa en 34.585 euros per persona. Segons l'IDESCAT, la renda per càpita mitjana de tota la comarca del Baix Penedès és una mica més alta i queden en 18.500 euros. Per sectors, la indústria representa el 6,6% del PIB, la construcció el 7,3% i els serveis el 86,1%. El Vendrell forma part dels 114 dels 220 municipis catalans de més de 5.000 habitants que han tingut creixement del producte interior brut. A nivell català, la Canonja és el municipi amb el PIB per càpita més elevat a l'any 2022, amb 118.579 euros per habitant. El segueixen Martorell, amb 113.823 euros, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, amb 112.028 euros, i Castellbisbal, amb 110.555 euros. Tots aquests municipis tripliquen la mitjana catalana. Per la cua, els municipis que tenen el PIB per habitant més baix, inferior als 12.000 euros per habitant, són Badia del Vallès, Santa Margarida de Montbui i Cunit. Més coses. Nissan ha fet una important donació a l'Institut d'Educació Secundària Andreu Nin del Vendrell. Ha fet arribar al centre motors que serviran per millorar la formació d'estudiants d'automoció d'aquest centre. Són 5 motors i 5 caixes de canvi que han de servir per millorar la formació pràctica de l'alumnat dels cicles formatius d'automoció i d'electromecànica de vehicles. La donació forma part del compromís que té la marca japonesa amb la sostenibilitat i l'economia circular. D'aquesta manera s'ofereix una segona vida útil aquests materials a través de la sessió per a finalitats educatives. La iniciativa ha sorgit de l'equip de proves tècniques de Nissan a Europa, que està situat a la zona franca de Barcelona i que col·labora estretament amb el Departament de Durabilitat d'Idiada. Aquesta empresa i l'Institut Andreu Nin tenen un programa de formació dual especialitzat en automoció que ha beneficiat ja prop de 200.000 estudiants. El programa combina la formació teòrica amb pràctiques remunerades a les instal·lacions d'Idiada. Bona part de l'alumnat d'aquestes especialitats ha acabat incorporant-se a la plantilla d'aquesta empresa un cop han acabat els seus estudis. I també en matèria de formació, en aquest cas formació ocupacional, fins al 21 de febrer, persones d'entre 45 i 60 anys en situació d'atur estan realitzant un curs de manteniment de piscines i control sanitari. L'objectiu d'aquest curs és aprendre a realitzar un correcte tractament de l'aigua, a utilitzar els productes essencials i la correcta gestió de la higiene de les instal·lacions. El curs està subvencionat per la Cambra de Tarragona, té una durada total de 150 hores i està de desenvolupar el municipi de Calafell. També volem parlar de tradicions. Centenars de persones que han omplert l'auditori del Tívoli per celebrar l'any nou a Masic. De fet, bona part de la població del Vendrell, procedent del nord d'Àfrica, és de cultura amazic. Aquest col·lectiu encara regeix per un calendari diferent a l'occidental previ a la implantació del calendari georgià. Segons aquest calendari amazic, acabem d'entrar a l'any 2975 i la festa d'inici d'any s'ha celebrat aquest diumenge. Al Vendrell, la celebració ha consistit en una gran festa amb música en viu i amb la degustació de productes propis del Marroc. La festa, que ha comptat amb la presència de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i de diversos regidors del consistori, tant del govern com de l'oposició. I ja s'han obert les inscripcions per l'Hora del Conte per a Nadons, una activitat destinada per als més petits, als infants de 0 a 3 anys, que estan conduïdes i moderades per professionals. Està organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn. Es vol reforçar el vincle entre la mare, el pare i els nadons mitjançant l'ajuda de contes o de cançons. El contacte entre el nadó i les narracions orals, que és molt important perquè estimula els seus sentits, especialment el tacte, la vista i l'oïda, i li fa desenvolupar un sentiment afectiu envers la lectura. La Biblioteca Terra Baixa acollirà aquesta activitat el proper dia 22 a partir de les 5 de la tarda. Com dèiem, inscripcions obertes a la mateixa biblioteca. I parlant d'altres tradicions més nostrades, Han tornat els Pastorets del Vendrell una vegada més al Teatre Àngel Guimerà. L'espectacle més emblemàtic de l'any compta amb la participació de gairebé 160 persones. Les següents representacions dels Pastorets seran el diumenge 18 i 25 de gener i el 2 de febrer a banda dels Pastorets Infantils, el dissabte dia 25. La nostra companya als serveis informatius, l'Anna Asensio, ens aporta la crònica d'aquesta primera representació dels Pastorets del Vendrell aquest 2025.
Alguna cosa deu entre mans. Mira-la, mira-la.
Els Pastorets del Vendrell han tornat a trepitjar escenari aquest diumenge al Teatre Àngel Guimerà. L'espectacle més emblemàtic del Vendrell guanya protagonisme i omple de públic el teatre en la primera de les seves quatre representacions.
Sí, sí, ha sortit amb el cor dels dimanis.
L'obra teatral més esperada de l'any al municipi porta treballant-se des del mes de setembre, però per a la Cristina Urgell, la seva directora, la temporada va començar el juliol.
Al setembre comencem amb tot el tema de reunions i això, i aquest any he volgut començar després de fira, els assajos, perquè així ja comencem més tranquils, ja han passat les festes, i després pues, estem assajant pràcticament doncs, uns dos mesos, més o menys. Sí que després tenim un parón bastant gran d'un mes, entre tot el que és el Nadal i això, i després ja engeguem amb l'assaig general i totes les representacions, que això és, com tot el, és quan ja tot l'engranatge s'uneix, no? Hi ha sorpreses que són molt xules i que aquest any el poble i tot el que és els Pastorets està molt viu.
Enguany els Pastorets no presenten novetats destacades, però des de l'equip directiu s'ha començat a pensar en generar relleu generacional. Aquest 2025 l'espectacle compta amb una gran participació de gent jove, que no només actua, sinó que també adopta rols tècnics.
Bueno, faig diverses coses, soc actriu, faig de firaire, també faig de Verge Maria en altres funcions i també faig de tècnica, faig de, bueno, estic a dalt a Talàs amb mon pare fa més de 30 anys que està a Talàs i aquest any que després de fer de firaire pues, no feia res, vaig dir, pues, què faig? I vaig dir, papa, necessito ajuda? I em va dir, va, sí, puja. Pues amb ganes, és el meu primer any allà dalt, també crec que soc la primera dona a estar allà dalt i tècniques darrere l'escenari tal crec que no n'hi ha més pràcticament que no sigui jo, així que també pues, una mica que entrem en aquest món és bastant interessant ja.
Però la meva tasca de Pastorets bàsicament és la d'actor. Ara aquest any m'ha tocat sortir al coro iniciado i després faig de Farruk i res més, o sigui, Farruk és un lladre i és el, dintre de la història és el lladre bo amb el seu company grillat. I bueno, el grillat te l'explicaré al meu company que...
Sí, doncs jo, com ell, també començo cantant, també sóc actor al principi, llavors després faig el grillat, que és el lladre dolent, i doncs faig de les quatre representacions, dues faig de grillat i dues faig de peresa, que és pecat capital, com ell.
Jo faig dos dies d'ira, que és un pecat, i després faig de Farruk, que és el lladre bo, que fa ell. I al final crec que la nostra tasca és important perquè és la que va al públic, però també hi ha tasques per darrere que són també molt importants, com la de tramolla, vestuari, maquillatge...
Jo també sóc actor, faig de soldat romà i d'avarícia, que és un altre pecat capital. Dos dies d'avarícia i dos de soldat romà.
Doncs maquillar, principalment els envelliments i el poble... i acostumo a fer doncs, colorets per ressaltar el que ve sent les cares mentre estan actuant i que així es vegi des del fons i tot. Al final és el més important perquè al fons s'ha de veure el que ve sent les marques. Jo no estic fent encara el que és els dimonis, però realment els dimonis, que és pràcticament el més important del maquillatge, al final, si no ho veuen, no sap qui és el dimoni, per exemple.
Des de ben petitons i fins als més grans, l'espectacle dels Pastorets del Vendrell funciona aquest any gràcies a la participació de 160 persones.
Tenim la tercera generació també de casa i suposo de moltes famílies que formem els Pastorets, la tercera generació, o inclús podria dir alguna que és la quarta ja. I ella de moment fa de poble, l'any passat, com que tenia 3 mesets, va fer de nen Jesús i bueno, i ara... Esclar, hem donat pas una mica als jovents.
Ajudar-los a vestir-los, sobretot els nens, posar llaços, posar mocadors, a lligar espardenyes, ajudar-los a pentinar, vull dir, el que faci falta. Home, sí, perquè s'ha de tenir tot el vestuari a punt. Hi ha vegades que hi vas i la gent no el torna bé i està descosit, has de cosir a la força corrents, un botó, o els imperdibles, a última hora, saps?
La part bíblica, que és la part del principi, hi ha molts canvis ràpids, perquè són 3, 4, 5 escenes doncs, que són bastant ràpides i s'ha de canviar bastant de decorats. Anècdotes, bueno, alguna vegada doncs, s'ha baixat alguna trapa i quasi hem estat a punt de caure, perquè amb les presses doncs, alguna vegada passa alguna coseta d'aquestes.
Realment aquí al darrere hi ha moltíssima gent, a part de la gent que sortim, no? I és impressionant ahir a l'assaig general, com estava aquí entre bambalines, sí. I veia la mateixa gent, el mateix número de gent que actuem, estava aquí darrere movent coses, organitzant, vull dir, és increïble realment la quantitat de gent que està col·laborant de manera desinteressada perquè això funcioni, no?
Hi ha una feinada, perquè la gent diu, ah, és cada any, dic, no, és que cada any sí, o sigui, si no vas, fan coses noves tant a nivell tècnic com a nivell diàleg, com a tot, no? I bueno, jo l'any passat vaig fer de poble, deia una frase i ja està, i aquest any m'han donat paper i la veritat és que hi ha nervis, com dèiem, no? Ara fa 5 segons hi ha nervis, però realment, ostres, estem orgullosos de poder formar part, no?, d'aquesta família.
Si us parla, si vam franquesa, potser us podríem ajudar.
La temporada de Pastorets, que ha començat aquest diumenge, comptarà amb les següents representacions els diumenges 19 i 26 de gener i 2 de febrer. Els Pastorets infantils i juvenils es representaran el dissabte 25 de gener. Les entrades poden adquirir-se els dies de les representacions a la taquilla del teatre a partir de les 4 de la tarda. El 10% de la recaptació serà destinada a una finalitat benèfica.
S'ha un llevat amb el peu esquerre, avui?
Sou vos qui us lleveu cada dia amb el peu esquerre. Marxo perquè...
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Pocs segons i dos quarts en punt de 10. Anem cap a la informació esportiva, una feina d'en Jordi Grey.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 4-3 a la pista del Cerdanyola en un partit disputat aquest dissabte, i on els jugadors de Toni Porta van perdre la imbatibilitat de domicili que tenien aquesta temporada, on fins ara ho havien guanyat tot lluny del Quim Tomàs, i de fet semblava que doncs, la podíem mantenir perquè doncs, en el primer quart d'hora de joc s'arribaven a situar amb un clar 0-3, però davant doncs, tenien un dels millors equips de la Lliga, que va demostrar doncs, perquè és el segon classificat, amb grans jugadors de nivell hoquei Lliga, i finalment doncs, al tram final doncs, acaben remuntant gràcies a una directa i un penal que bé, doncs, també van ser una mica polèmics, però bé, al cap i a la fi doncs, el Cerdanyola doncs, segurament va ser superior, i bé, doncs, també hem de dir doncs, que Xavi Arques va fer un gran partit que va mantenir viu el Vendrell doncs, fins al final, tot i que doncs, malauradament doncs, no es va poder esgarrapar cap punt, i d'aquesta manera el Cerdanyola també ara s'escapa 7 punts en aquesta lluita pel playoff descens, el Vendrell que ja doncs, s'acomiada de la Copa de la Princesa, però evidentment doncs, ara el que ja toca mirar ja de cara a la segona volta en aquesta lluita per l'ascens, i com diem doncs, amb aquesta derrota es complica una mica. Per parlar de com va anar tot plegat, us concertarem amb el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, que té una llàstima, no?, perquè el partit s'havia posat de cara molt aviat i després al final, doncs bé, ells amb la seva qualitat doncs, que ho acaben remuntant, no?
Sí, va ser una llàstima per trobar-nos amb el 0-3 d'inici. Vam estar molt fins amb la bola parada, que ja ens feia falta, que portàvem un percentatge molt dolent. Però bé, davant teníem un gran equip. Realment s'ha de reconèixer que van ser superiors. Nosaltres vam competir, vam tenir un Xavi Arques molt bé al darrere. Però bueno, la segona part, vam arribar a la mitja part ja amb el 2-3. La segona crec que com vam estar millor. Va arribar la jugada aquesta de la desena falta una mica... com a mínim rigorosa, i després amb el penal ens fan el 4-3. Bueno, una llàstima, sobretot per la situació de partit, tot i s'ha de reconèixer davant teníem un grandíssim equip i que en gran part del partit va ser superior a nosaltres.
A més, també, bé, doncs un partit que va servir doncs, per veure per cop aquesta temporada al Magí, que doncs, a més va entrar força aviat, va ser el segon canvi, per tant, a senyal doncs, que li tenies força confiança, i de fet va respondre, perquè doncs, va tenir força minuts, sí que és cert que apareix doncs, amb aquestes jugades, malauradament en contra, però ha de ser un jugador que ara, a més, amb la baixa a l'Aldo, doncs, també ha de ser important, no?
Sí, 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 la veritat és que s'ho ha guanyat, els entrenaments ho estaven fent bé, els amistosos també, i sí, és un jugador que es pot aportar molt ràpid. Bueno, sí que el va penalitzar la joventut, que al final als àrbits és molt més senzill treure una balada amb un jugador júnior que amb un veterà com els jugadors de Cerdanyola, però bueno, crec que va fer un bon partit i ens pot ajudar de cara al futur.
Com dèiem, doncs ara doncs les primeres posicions que s'allunyen, el Xumca ja està a 11, el Cerdanyola a 7, però bé, doncs encara queda un partit per acabar la primera volta, queda tota la segona volta, sí que és cert que la cosa es complica, però bé, evidentment toca seguir perquè doncs, això encara doncs, és molt llarg i per tant doncs, no es poden abaixar els braços perquè si no, evidentment, ja seria doncs, perjudicial, no?
Sí, 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 evidentment 7 punts són un avantatge important, però no, la lliga és molt llarga, queda més d'una volta i ja sabem el que és l'hoquei plata, al final guanyes 3-4 partits seguits si et poses a dalt un altre cop. Bueno, seguim cinquens i s'allunya una mica, realment el Sum i el Cerdanyola són dos equips molt potents, però jo estic segur que perdran punts i hi ha marge per recuperar-ho. Veurem com estem nosaltres, crec que l'equip ha de fer un pas endavant i sobretot aquests partits amb els equips potents, amb els equips forts de la Lliga, hem de donar un plus, perquè aquí sí que no hi ha marge d'error i és el que ens falta una mica, acabar de polir aquest puntet, de fer el clic i poder competir amb aquests equips de dalt. Bueno, marge en tenim i nosaltres, evidentment, lluitarem fins l'últim minut.
Ara ja toca pensar en l'últim partit d'aquesta primera volta, que serà aquest dissabte a les 4 de la tarda, el Quim Tomàs contra l'Oviedo. Un partit que, bé, doncs, com diu el tòpic, és un partit trampa, no? Perquè, a més, doncs, hi ha aquest horari estrany, no? Que, doncs, perquè com que és l'última jornada és unificada, malauradament doncs, ja no hi ha en joc la Copa de la Princesa, però bé, és un partit que, evidentment, s'ha de tirar endavant. Un Oviedo que, a més, doncs, ve de guanyar contra el Dominicos, per tant, doncs, és un equip que ve reforçat de moral i bé, doncs, intentar doncs, refer-se doncs, d'aquestes últimes ensopegades, no?
Sí, 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 l'Oviedo porta una bona dinàmica, ha sumat punts les últimes jornades. Però nosaltres aquí a casa sí que ja no tenim, aquí sí que no hi ha marge d'error, hem de fer un pas endavant. Ens venen dos partits seguits a casa i aquí sí que ens hem de fer forts. Ara és el moment de demostrar personalitat i d'aquests 6 punts no es poden escapar i comencem per l'Oviedo, sent conscients de que serà un equip complicat perquè vindrà a fer el seu partit i com bé has dit és un partit d'aquells trampa, però aquí sí que no podem fallar i hem de sortir pel partit i que els 3 punts es quedin a casa.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i moltes gràcies per aquest partit.
Perfecte, moltes gràcies.
Toni. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 1-0 contra el Vallmoll, en un partit disputat aquest dissabte al Josep Bové i on els jugadors de Salva Pérez aconseguien la primera victòria de l'any, trencant així les dues jornades que portaven sense guanyar, que havien arrossegat en acabar el 2024, i un partit que, això sí, doncs, com dic, el marcador doncs, va haver de treballar, ja que el 0-0 es va mantenir fins al descans, i a la segona part, doncs, en una jugada embolicada, després d'un córner, Fabio Navarro aprofitava per marcar el que seria el gol de la victòria. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Bé, com deia, no? Important començar l'any amb victòria, després de les dues últimes ensopades per acabar l'any, doncs, com deia, doncs, era important, no?
Bueno, pues sí, una victòria molt, molt important, també contra un equip que també venien de perdre, però que és un equip que va començar molt bé a la Lliga, que tenen una plantilla molt ampla, molt compensada, i que bueno que han fet les últimes temporades pues han estat aquí amb intenció de pujar la categoria con lo que bueno en previst que tenien un partit molt molt complicat i així al final pues va ser així. La primera part podrien fer dos indicacions en principi. La primera part feia aire, tenien l'aire en contra i això pues feia que el Vallmoll tinguessi la pilota i el domini del partit. A més, bueno, ens generaven superioritat per al mig del camp i fins que ens hem adonat d'aquest tema, pues, hem rectificat el sistema
hem posat un home més aquí al mig del camp, i això pues, sembla que d'alguna manera donava resultat. Ja teníem, ja podíem contrarrestar més al joc del Vallmoll, i ja s'igualava, diguéssim, les forces, no? Molta feina defensiva per lo que estava dient, per el tema de l'aire, que això feia pues, que ens costessi molt d'arribar al camp contrari. També dir i comentar pues, que qualsevol falta eren targetes amarilles, ens han tret quatre grogues abans de la primera part, que això d'alguna manera condicionava, ens ha condicionat després a l'inici de la segona meitat. 0-0, molta feina defensiva, com deia, però inclús hem tingut alguna aproximació i hem tingut alguna possibilitat de fer algun gol a la primera part. La segona part, pues, ja aquí ens hem trobat, ha parat una mica l'aire, però bueno, tenien l'aire a favor, això pues, el Vallmoll ja també ho ha notat, ja estaven més a prop de la porteria contrària, i sí, entre a pilota parada al Vallmoll, però bueno, són molt rocosos i feien diguéssim més faltes que nosaltres, i a pilota parada pues, bueno, hem aconseguit a pilota parada pues, bueno, hem posat la pilota a l'àrea, i aquí com tu deies pues, bueno, hi havia rechaces, i al final pues, Fabio pues, ha aconseguit l'1-0, i bueno, la segona part pues, el Vallmoll, quan el resultat en contra pues, ha volgut estirar-se, han fet canvis, nosaltres també comentar que tenien tres baixes importants, només tenien tres canvis, i això pues, ja es notava, minuto 60-65, que el Vallmoll tenia més empenta, no? Tenia més força, i s'estaven apropant a la porteria pràcticament la meitat de la meitat de la segona part. Estaven molt a prop de la porteria nostra, però hem fet una feina molt, molt interessant defensivament, hem ajuntat les línies, hem mantingut només un home a dalt, i la resta, pues, bueno, eren 10 jugadors defensant, però tampoc han generat perill. I ens hem trobat que en un contraatac, hem fet un parell o tres de contraatacs, que on s'han plantat davant del porter, i en una d'aquestes accions el porter pues, bueno, ha sortit aquí a la desesperada, s'ha portat a l'Hernán, bueno, pràcticament a l'alçada de la meitat del camp, en camp del Vallmoll, i això pues, que potser era el segon gol, i això pues, ja ha sigut falta, una targeta vermella, i a partir de que s'han quedat amb 10 jugadors, pues, després hem tingut alguna més, hem tingut alguna transició defensa-ataca que ens hem plantat a l'àrea contrària, i potser podien bueno, de fet, tindrien que haver fet, Denis ha tingut una, Josef ha tingut una altra, un contra un contra el porter, però no acabava d'entrar, que això hagués significat, pues, bueno, ja fer el segon d'una bona mica de tranquil·litat. Al final, pues, molta lluita fins al final, molta feinada, i redestacar als jugadors del Vendrell que han tingut una actitud de, bueno, han treballat moltíssim, molt seriosos, fent un esforç increïble, i destacar en aquest sentit la feina i el treball dels jugadors del Vendrell.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà l'últim de la primera volta, aquest dissabte, 4:45 de la tarda, al camp de l'Alcover, i bé, doncs és una oportunitat per intentar doncs, aconseguir doncs, aquesta primera victòria fora de casa, no? Intentar, doncs això, doncs, ja que s'acaba la primera volta, doncs no acabar amb un 0 a fora, sinó doncs, com a mínim doncs, intentar sumar, i si és de 3, doncs millor, no?
Sí, bueno, ara aquesta setmana preparar el partit del segon partit, camp de l'Alcover, que és un equip que a casa pues, és un equip també molt, molt complicat. A veure si recuperen aquests jugadors que han faltat aquesta setmana, recuperar els tres jugadors que no han pogut estar per diversos motius, i preparar un partit que sí, com, serà l'últim partit de la primera volta, molt, molt important, els tres punts en aquest camp,
Nosaltres en principi anirem amb molta precaució, amb molta de respecte de cara al cobert, i la intenció seria aquesta, a veure si puguem entrenar amb normalitat, perquè la setmana passada no vam poder fer, i treballar, intentar preparar el partit contra un equip que fa una de cal, otra d'arena, i serà pues, que és un camp molt, molt complicat, és un camp és molt estret, l'afició també apreta molt, i bueno, jo segons treballant aquesta setmana, a veure si puguem treballar com deia i afrontar amb la màxima garantia de poder guanyar a camp de la Cover, Jordi.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria contra el Vallmoll, i ara quan anem centrats en aquest últim partit de la primera volta, dissabte a 2:45 de la tarda, al camp de l'Alcover.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Anem cap a les portades, també, com fem sempre. Les principals portades als diaris, avui que és dimarts 14 de gener. Començant pel diari de Tarragona. 5 anys després de l'explosió d'Icuxe, el diari tornen al lloc de la tragèdia per explicar què ha canviat, amb noves instal·lacions i nova seguretat, i els veïns i veïnes que Tarragona demana més informació i preparació. I també perquè fa la prevenció, el 2025... viurem dos simulacres, segons paraules textuals, en aquest titular. A banda d'això, altres notícies en infraestructures. Tarragona podria obtenir 38 nous trens dels més de 101 que s'han encarregat. Els combois arribarien al 2026. En política, l'imam de Ripoll es va entrevistar en diverses ocasions amb el CNI. I pel que fa a la crisi de l'habitatge, Pedro Sánchez anuncia ajudes pels qui lloguin a preus justos. Canviem de portada, anem cap al diari Ara. Sánchez promet més bonificacions per a qui llogui a preu assequible. Les exempcions podrien arribar al 100% i no caldrà que el pis estigui en una zona tensionada. La Moncloa planteja un paquet que inclou avals públics i apujar impostos a inversors estrangers. També al diari Ara, l'adeu a Toscani, el fotògraf de la provocació. A banda, el jutge no es creu al fiscal general i el cita com a investigat. El CNI va intentar captar els ESSATI, però es va descartar. I es triplica l'ús de fàrmacs antidepressius entre menors de 15 anys. I acabarem parlant de La Vanguardia. També sobre l'habitatge, Sánchez anuncia rebaixes fiscals per als propietaris que lloguin pisos a preu baix. El president preveu mesures per garantir a l'amo la renda de l'arrendament i gravar la compra dels estrangers no residents. I la gosadia del Dream Team que il·lumina el Barça en la victòria de la Supercopa d'Espanya. Fotografia aportada. El Prat supera el seu límit de capacitat de passatgers. Més de 55 milions de viatgers fan servir l'aeroport el 2024 i Aena busca la manera de continuar creixent malgrat la saturació. I el govern que aprova la petició del traspàs de l'R1 de Rodalies. Finalment, en política, Extremadura crida a fer un front comú per frenar el tancament de les nuclears. La presidenta Guardiola envia una carta a Illa, Mazón i Page. L'actualitat de la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que ens ajuden a conèixer una mica millor tota la informació de la jornada.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Enfilem la recta final d'aquesta primera part a la Calaixera, 14 minuts per les 10, i aquests dies estem parlant i força de la grip, de tota aquesta situació pandèmica perquè fa a la grip i que està a punt d'arribar al seu pic. El més important de tot plegat és la prevenció, per suposat, però també la vacunació, que se'n parla molt aquests dies. De fet, ja hem anat recordant i volem tornar a fer aquest matí almenys un fragment de la importància de la vacunació en plena campanya d'aquesta acció i que es porta a terme, entre d'altres, en proximitat aquí al Vendrell, des de l'àrea bàsica de salut. Volem recordar almenys un fragment del que ens explicava la Paula Fruitós, que és la coordinadora d'infermeres al CAP 1 del Vendrell, i la Laura Parrilla, que és la referent en aquesta situació de vacunació. Ho escoltem i recordem aquesta part important d'informació sobre salut i informació de servei.
Primer vacunem grups de risc, que ara en parlarem, grip i Covid normalment, i els infants, i després ja és per tota la població en general, si encara arriben vacunes, que en principi sí.
Val.
La vacunació més important és fins al desembre, el 15 de desembre o així, més o menys, i després ja s'allarga.
Intentem treure sempre tot el volum més gran de població de l'octubre al desembre.
Val.
I després al gener continuem fins al març, la campanya no s'acaba fins al març, perquè si hi ha vacunes, que normalment sí que n'hi ha, i sempre s'obren algunes a les neveres dels magatzems, i llavors vacunaríem a tota la població a partir del gener, la població que es vulgui vacunar.
Fantàstic, però això sí que el pic és ara, eh?
Sí,
també,
exacte.
Aquest pic estacional, que també coincideix també en aquests pics, no, de malalties respiratòries, etc.
Sí.
Tot està ja estudiat perquè sigui ara.
Clar, la idea és que estem immunitzats de banda quan arribi la grip ara, pues, al desembre, quan comenci algun dia a fer fred.
Val, exacte, sí, en principi ha de començar ben aviat.
Llavors estiguem immunitzats aquestes persones de risc i puguin afrontar la pneumonia, la grip o els virus respiratoris, com tu dius,
perfecte.
Que puguin venir.
Sí que la Covid ja va venir per canviar-ho tot, i també una mica no, aquesta relació que teníem amb les vacunes i aquestes percepció que teníem de les vacunes va ser tot diferent. Sí que és cert que ja antigament existien aquestes campanyes de vacunació de la grip, sobretot, però una mica també per anar més enllà, que a vegades potser abans passava més, torno a dir, però sempre associàvem les vacunes als nens, als joves, i d'adult una cosa que no ens venia massa de nou. Això ha canviat, ja amb la vacunació de la grip en el seu moment, va venir la Covid, per suposat que ja va ser una altra qüestió. Però el missatge és, també les persones adultes s'han de vacunar.
També.
O s'haurien de vacunar.
Sí,
eh?
Sí. Tant de, bueno, si són grups de risc o persones que treballen, pues, sanitaris, persones que treballen a les escoles, també es poden vacunar de la grip, i a part hi ha altres vacunes recomanades que també pels adults. A partir de certs anys, pues, la antinemocòcica, que és per previndre una pneumonia, que seria quan complim els 65 anys, o alguns grups de risc, pues, immunosuprimits, malalties respiratòries i cosetes així, i és una única dosis, i aquestes estan finançades. I també hi ha un altres, com les de l'herpes zòster, que s'han començat a financiar ara fa poquet, el tètanus, que sempre a vegades no ens recordem, no? Pendents, o la triple vírica, que també s'està tornant a vacunar als adults si no la tenim posada d'abans. Bueno, la recomanació és que si tenim dubtes de vacunes, pues, vinguin cap al CAP o comentin amb la seva infermera, i ella ja li pot informar de si falta alguna dosi, alguna coseta.
Perquè de fet és molt canviant, pels adults i per als infants també és molt canviant, no? Aquest calendari sempre varia, canvia, suposo que el departament s'encarrega d'actualitzar certes... No?
Sí, em sembla que aquest any, si no m'equivoco, ha canviat com 3 vegades el calendari dels nens, de vacunació.
Sí, sobretot hi ha hagut canvis en el sentit de, bueno, la tosferina, que ja vacunaven abans als 14 anys a l'escola, si les posava un recordatori al tètanus, i ara pues, es posa una de TPA, que tant el tètanus com la tosferina, i aquest any vacunaran els centres escolars tant els de 14 anys com els dels 11 i 12 també, per fer una miqueta dels que queden per allà penjants. I els papiloma també ha canviat, abans només vacunaven a les noies, ara ja som nois i noies, i bueno, ara ja és una única dosis, que això ha canviat fa molt poquet. I als més petits, el rotavirus, que és una que és via oral, ara s'ha començat a financiar. O sigui que és un calendari que està canviant constantment.
Per això és important la informació, de preguntar-vos a vosaltres. Jo sé que també, i no és un tema que jo crec que no hi hem d'entrar, almenys de moment sí que podem fer-ho un altre dia, però avui no és el tema de les antivacunes, etc. En conclusió, l'important és la informació. I vosaltres us feu un fart sempre de dir que vinguin, que us preguntin i els explicareu, que els hagueu d'explicar, en qualsevol dels casos.
Tot genera dubtes, per suposat, el que tu dius, no? Més amb tota la campanya que hi ha hagut antivacunació del Covid, però s'ha de preguntar i s'ha d'informar. Després tu decideixes el que vulguis fer. Nosaltres no obliguem a ningú, ni, vull dir, la vacuna és optativa, però... que jo crec que hem d'estar, com a rebany de grup, hem d'estar vacunats, perquè estan tornant altres malalties que abans estaven erradicades, com la tosferina o el xarampió, i hem d'estar vacunats i hem d'estar preparats. Tots aquests canvis és per això, és perquè estem immunitzats,
i
sobretot per protegir la gent més gran i la gent que té alguna malaltia de risc, no només la gent jove sana ni els nens petits, sinó els nostres pares, els nostres avis, i la gent que té malalties que sí que s'han de defensar amb les vacunes.
Està clar. Anem a l'estacional, a les vacunes d'ara,
grip i Covid. Mm-hmm. I les esteu posant, les dues, que sí?
Sí, sí, sí.
La veritat és que estem vacunant molt
bastant,
més de Covid
sí.
del que...
Sí?
Sí. Realment hi ha Covid, sí que existeix, està convivint amb nosaltres, i hi ha grip i Covid, i la gent s'està vacunant, estem vacunant des de la setmana passada, i la veritat és que estan, les agendes estan ben plenes.
Sí. Val.
Sí, sí, la gent està responent molt bé, la població. Sí que és cert que l'altre dia ho parlàvem, no?, que el futbol va anar al Congrés a Madrid, i el futur que ve ara és intentar posar, sobretot, vacunes juntes. Vull dir, la gent reticent a les punxades, molt. Això és una novetat molt bona, eh?
Sí.
Perquè el que volen fer és vacunar la grip i el Covid que estiguin dintre de la mateixa vacuna i només amb una punxada poder fer. Hi ha moltes altres vacunes que també es combinaran. Els adults venen ara novetats, també, de cada any que ve. I llavors, també el que volen és que les laboratoris estan creant vacunes que estiguin conjuntes per no tenir que punxar, i els nens igual. També, com a novetat, aquí tenim la vacunació intranasal de la grip dels nens.
És veritat, ho he sentit, sí.
Que també han arribat, no per tothom, però sí que pels nens més petits o que tenen més aversió
a les agulles.
I està molt bé, perquè la intranasal és una de les altres vies d'administració que té futur, també. Hi ha molta gent que li fa molta por a la...
No, hi ha gent que inclús potser no es vacuna per la por a l'agulla, coses.
Per facilitar també la nostra feina, perquè imagina't, tu intranasal, és que no necessites tant material, no, tot el que és el rebuig d'agulles, papers, ecològicament, també és una manera de fer-ho més pràctic,
Hem parlat diverses vegades de les persones de risc, que és on arriba la recomanació, que sempre estem parlant de recomanacions, a l'hora de vacunar-se. Persones de risc. Acotem una mica més. Qui són les persones de risc?
Parlarem primer de les persones de risc de grip i Covid, que serien les persones que estan ingressades en centres, en residències, persones de més de 60 anys, persones de 12 fins als 60 anys que tinguin problemes de salut crònics, factors de risc, problemes respiratoris, persones immunosuprimides, embarassades i, puerperes fins als 6 mesos dels nens.
Val.
Immunosuprimits, que ja hem dit, treballadors sanitaris o sociosanitaris, cuidadors de persones de risc o que conviven amb una persona de risc, i serveis assistencials per la comunitat, tant policies, bombers...
Val.
Aquestes són les recomanades tant pel grip com per la Covid. I després tenim les recomanades per la grip, que serien dels 6 als 51 mesos als infants, dels 5 fins als 18 anys que estiguin amb tractament amb aspirines, els nens, persones fumadores, persones docents, persones que treballen en granges, i això seria els factors de risc més comuns. Després hi ha unes taules que són molt més grans, no?, que si tenen dubtes poden vindre al CAP i el tenen tantes administratives com naltros, i ja ho mirem.
Exacte.
El que estem dient tota l'estona que deies, no?, tu també, la informació, han de venir si tenen dubte, venen al CAP, i tant les administratives també estan informades dels grups de risc i la gent que es pot vacunar, com la infermera, la seva infermera també, i el metge, que l'equip sanitari del CAP els informarà.
Fantàstic. Nosaltres estem dins aquests paràmetres, ens volem vacunar, hem de demanar cita a l'infermera de manera convencional.
Sí, no. Hem fet unes, nosaltres ja fa temps que ens interessa fer-ho d'una manera més massiva, el que us dèiem, si no acabaríem mai.
Val.
Llavors tenim uns mesos per vacunar, què fem? Vacunem amb una agenda, amb un espai, i amb una agenda que cap més gent, perquè la primera només es dedica a això, a vacunar. Llavors poden anar al CAP, o poden demanar cita per internet, o per telèfon, si volen. Què tenim com a novetat aquest any? Com a novetat aquest any tenim un punt de vacunació del Penedès. Hi ha a Vilafranca, a Vilanova i a Vendrell, que poden venir sense cita. Hi ha uns horaris, unes franges d'horaris que poden venir sense cita, i podem apuntar-se gent, sobretot... Aquest any el que volem és que tothom es vacuni.
L'objectiu?
És vacunar a tothom. Si estàs treballant, ets de Madrid i estàs treballant per aquí a prop, doncs te vacunes i t'apuntes. Si ets de Barcelona però tens la segona... de la segona residència aquí, no estan a Barcelona, per suposat, llavors també et vacunem aquí nosaltres a Vendrell. Llavors estem aquest any intentant fer tipus d'agendes i de citacions perquè tothom pugui vacunar-se al CAP del Vendrell.
Perfecte.
El Botafoc vacuna els nens, llavors t'has de dirigir a Botafoc per vacunar-te, i els pobles aquest any també vacunen a tota la seva població, que l'any passat vam acotar una mica la gent més gran perquè no es tinguessin que traslladar, però aquest any vam decidir que era millor que tothom a partir dels 60 ja es vacunessin a cadascú, al seu poble. Si no poden anar el dia de la vacunació, llavors poden anar al CAP sense problema.
Fantàstic. Tota la informació està disponible, horaris, calendaris, això és totalment públic, i es pot consultar, ni més ni menys. Alguna recomanació a l'hora de vacunar-se? No, és tan, no, tan senzill, veig, tan bàsic, és a dir, simplement anar quan toca o demanem hora, el que dèiem ara, sí. Et vacunen, és a dir, no hem de venir ni en dejú, ni no, aquestes coses, no, no, eh? Em refereixo a...
Demanem no. hora i ja està.
Hi havia una mica el mite o la llegenda, no?, de si estàs prenent antibiòtic no et vacunis, no, si, home, si tens un procés víric de respiratori, una pneumonia o així, però t'esperes un temps que estiguis
sí.
millor.
Sí, 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 sí.
Però si tens una infecció d'orina o mal de queixal i t'estàs prenent antibiòtic, no fa falta esperar-te, te pots vacunar igual.
Val.
Bueno, que això ja ho diem nosaltres quan fem les preguntes.
Val.
Que sempre fem un interrogatori previ abans d'administrar la vacuna si veiem alguna cosa que sigui això que tu dius, una recomanació.
Va, exacte,
però en principi...
però sentit comú, eh?
Exacte, doncs pues estem en febre no, però si no, en principi no hi ha problemes. Uh-huh. Inclús hi ha persones que fan un tractament molt llarg d'antibiòtic o alguna cosa i l'especialista les recomana que es pot vacunar i pues vacunem i ja està.
Perfecte.
No hi ha problemes.
I postvacuna, alguna recomanació?
Bueno, postvacuna, a vegades sí que la gent es troba una miqueta més cansadeta, més fluixeta, però depèn una miqueta de cada persona. Uh-huh. La recomanació, pues, si ens fa una miqueta de mal el braç, pues, posem una miqueta de gel. Descansem una mica i si ens trobem molt malament pues podem prendre un paracetamol si no tenim al·lèrgies ni cap patologia ni res. Uh-huh. Això és la recomanació que donem també quan vacunem normalment.
Wow. Sol durar un parell de dies, realment és el que diem. Si dura més és que ja no és de la vacuna, que és una altra cosa que...
Val. Sí, sí que ja hi era.
T'ha de sorprendre, no? Sí. Que passi, però són 24-48 hores que amb paracetamol si te trobes malament ja,
ja sol estaria,
solucionar.
Sí, sí.
Si tens alguna reacció sí que ho diem, que vinguin al cap per ensenyar-nos la zona de la punció si li han fet una gran reacció i poca cosa més.
Val.
És més senzill del que...
No, sí, sí, tant, és que a vegades sí. és, no, és,
bueno, és això, la falta a vegades
d'informació,
sí.
Sí, hi ha molta llegenda des de sempre.
Això també.
No?
Hi ha molts mites de
exacte,
les vacunes.
Exacte, exacte. No ens...
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Avui comença oficialment el traspàs de Rodalies a Catalunya. El govern aprovarà al Consell Executiu d'aquest dimarts el canvi de mans en la gestió d'un primer tram de la línia R1, la del Maresme, entre la Sagrera i Massanet. Tot plegat enceta un procés històricament reclamat, però encara sense calendari concret que obligarà les administracions a signar un conveni. El gest arriba en plena negociació dels pressupostos i amb l'enroc d'Esquerra Republicana, que ha deixat clar que no hi donaran el seu suport si no es compleixen els acords d'investidura. Més impostos als pisos turístics, incentius fiscals a qui llogui el preu de referència i més promoció d'habitatge públic. Són algunes de les 12 mesures anunciades pel president espanyol Pedro Sánchez per abordar la crisi immobiliària. El sindicat de llogateres, per la seva banda, considera que no s'ataca el problema d'arrel per l'accés digne a un dret bàsic. Recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra la vulneració de drets fonamentals per la infiltració policial en moviments independentistes de Catalunya. L'ha presentat el col·lectiu Iridia, arran del documental de TV3 i La Directa, que posa de manifest aquesta pràctica. La justícia va decidir no admetre a tràmit la denúncia interposada per 8 afectats. I avui es compleixen 5 anys de l'explosió a la planta química Iqoxe de Tarragona, que va provocar la mort de 3 persones i més d'una desena de ferits. Uns fets que encara no tenen data fixada per al judici de la cúpula directiva de l'empresa. L'accident va marcar un punt d'inflexió en la gestió de les emergències a la petroquímica, volíem dir. I el 2025 podria ser l'any de l'anhelada recuperació del pont del petroli. L'emblemàtica infraestructura del litoral badaloní va ser colpejada amb cruesa pel temporal Glòria ara fa 5 anys, deixant la passera intransitable i obligant a tancar-lo al públic. El projecte de reparació és a punt, però per poder licitar les obres falta l'autorització del Ministeri per a la Transició Ecològica, que de moment no arriba. I en esports, el Barça ha demanat una extensió fins a finals d'abril del contracte que permet jugar a Montjuïc. El contracte per poder jugar a l'estadi Lluís Companys finalitza el 31 de març i el club blaurana necessita una pròrroga d'un mes per tal de poder tornar al nou Camp Nou com a tard al mes de maig, que és quan s'ha de jugar el clàssic de Lliga contra el Real Madrid. I perquè fa el temps, termòmetres toquen fons aquesta nit amb glaçades que s'estendran a bona part de Catalunya, tret de només de la línia de la costa. Protecció Civil ha activat l'alerta per fred intens a tota Catalunya, especialment al Pla de Lleida, Priorat i Conca de Barberà. Els valors es mouran entre els 5 i els 10 graus en conjunt, però arribaran als 12 o 13 a la meitat sud de la costa i prelitoral. Tot i així, quedarem lluny dels 20 graus de fa uns dies i els termòmetres es mantindran sota zero tot el dia a l'alta muntanya.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Segona part. Doncs vinga, després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, això el que pertoca, segona part de programa. Avui dimarts 14 de gener, edició número 3.700. Un número avui ben rodonet i ben maco, eh? 3.700 programes. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. És la intenció i l'objectiu de sempre i de cada dia, acompanyar-vos, intentar explicar-vos moltes coses, ben variades, com més millor, però sempre amb aquest esperit de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial, que no falti. I amb aquesta premissa, cada 15 dies, Baix Penedès Empresa, una secció en col·laboració amb la FEC, la Federació Empresarial de Gran Penedès, per justament conèixer iniciatives, emprenedors, emprenedores, empresàries, idees, informació, el que calgui, a través de les qüestions que ens aporten des de la pròpia FEC. De seguida anirem cap aquí. A banda, una àmplia estona per l'agenda, les activitats culturals, a les 11 actualitzarem les notícies i després ja encara tercera i última hora amb participació, trucades, el que calgui i el que convingui. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa única de tot.
De fet, és la primera secció d'aquest 2025, des de la FEC, Baix Penedès Empresa, i a més, el primer programa on tenim ja la Mireia Teblada, ella sola ja. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, un plaer.
Com
un
estàs?
Plaer, Pere, bé, molt contenta.
Sí que t'havíem escoltat la veu ja, perquè ja havies vingut en altres ocasions, però sí que...
Avui en solitari.
I a partir d'aquí ja seràs tu l'encarregada cada quinzena d'ajudar-nos a conduir i de portar-nos els temes i les qüestions que tractem, ni més ni menys.
Exacte, Pere, sí.
Molt bé, com prova l'any.
Molt bé, sí? Molt bé. Hi ha moltes ganes, amb l'agenda ja que l'anem omplint. I bé, avui tenim una convidada Molt potent, amb un tema que crec que pot interessar molt a totes les llars.
Fantàstic, molt bé. Doncs et sembla que comencem per aquí ja?
Exacte.
Sí, la presentem?
Sí, sí.
Doncs vinga, quan vulguis.
Doncs és Elisabet Álvarez, és una experta en Feng Shui, en benestar. Uh-huh. I bé, una miqueta al Feng Shui, que sabem una miqueta què és, com el podem aplicar.
Doncs hola, bon dia a tothom.
Bon dia, Elisabet, bon
hola,
dia.
Què tal?
Molt bon dia.
El Feng Shui és una pràctica mil·lenària xinesa que existeix des de fa més de 3.000 anys i prové de quan els emperadors buscaven el seu territori ideal per viure i també per morir.
Carai.
Doncs s'encarregaven, si això li donaven la feina, doncs al seu sèquit, i ells, en base doncs, a la natura, buscaven el millor espai que tingués un equilibri doncs, amb els elements que hi havia de la natura, doncs, les muntanyes, els rius, els arbres, que fos un espai que fos acollidor i equilibrat, tant en la vida terrenal com la no terrenal. Tot això es va anar traspassant amb els anys fins a arribar a la societat moderna, que no només a Àsia o a Orient, sinó també doncs, ja des de fa uns quants anys s'ha tornat més popular aquí al món occidental.
Mm-hmm. Molt bé.
Tot i que ja fa anys que sentim a parlar del
Feng Shui,
sí.
Però el que doncs, abans parlàvem és que cada vegada tenim més consciència de cuidar-nos,
clar,
tant per fora com per dins, i un plus més que dona el Feng Shui és el de cuidar els nostres espais, mm-hmm, on treballem i on vivim. Wow. Perquè el que fa el Feng Shui és aportar-nos un equilibri, una vitalitat i una tranquil·litat, fent-nos connectar a les persones amb l'espai. I com ho fem? Doncs a través d'aquests elements de la natura que hi havia fa milers d'anys,
sí,
els incorporem a dins de casa.
Wow.
I Elisabet, aquest tema com vas començar? És algo que fa uns pocs anys, no?
Sí, jo de fet professionalment em dedico a ser consultora de benestar dels espais des de l'estiu passat, però el meu neguit i les meves curiositats doncs, de creixement personal, de cuidar-me a nivell emocional, ha fet que durant tots aquests anys anés llegint diferents llibres, articles, en el que també es parlava de cuidar-nos el nostre cos, la nostra ment o les emocions des dels nostres espais.
Val.
I era una cosa que, bueno, allò que era curiós i, si més no, doncs allà es quedava.
Sí, 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 sí.
El tema va ser, per mi, un abans i un després, la pandèmia. Aquí, uh-huh, com moltes persones...
Sí, va ser, sí, és veritat, un punt trencador. Sí,
sí. En diferents aspectes de la nostra vida, doncs en el meu concret, per mi, dic per mi perquè hi ha altra gent doncs, que doncs, no ho va viure diferent, per mi va ser una de les millors èpoques de la meva vida.
Vaja,
sí,
ho
puc dir.
Ostres,
sí,
plenament.
El nostre menjador es va convertir en un campament, que dèiem
sí,
allà.
Crec que el de moltes cases,
sí,
eh?
Sí, no? Teletreballàvem, la meva parella i jo, també era la llar d'infants perquè el nen superpetit per allà saltava,
clar,
pel
sí,
sofà,
sí, sí.
Es va convertir doncs, en tot, en una sala de jocs, en una sala de ioga. Llavors, estàvem tan a gust en el nostre menjador, uh-huh, que aquesta curiositat meva, que forma part de la vida, estàvem tan a gust que jo volia entendre el per què. Què hi havia que allò ho generés? I perquè estàvem a gust al menjador i no, per exemple, amb una estança que estava a l'altra punta del meu pis, en la que allà era com si hi haguessin pinxos a les parets. Jo entrava i ràpidament sortia.
Sí.
I aquella habitació l'hem canviat moltíssimes vegades, que no li trobàvem el punt de què volíem que fos aquella habitació. Una habitació per dormir, una habitació per treballar, una habitació de què? I tot això em va fer pensar en dir, coi, ostres, el Feng Shui em sembla que parlava d'aquests temes. Doncs vaig, ara que tinc temps, no?
Clar, molt bé.
Vaig a dedicar-li i vaig començar a estudiar una formació, aquella em va apassionar i em va adonar-me que volia saber més, em vaig fer una altra, i i estem parlant que des de l'any 2000 fins al 2024 doncs vaig fer un camí de transformació
totalment,
personal,
no?
Que també em va portar a fer un canvi molt radical a nivell professional.
Ostres. Molt bé, sí que és veritat que la pandèmia va canviar molt la mentalitat, no? I llavors també va començar el tema del teletreball, que era una cosa molt nova per nosaltres, que ara sí que estem habituats, però que en aquell moment teletreballar poca gent ho feia o no ho feia amb les condicions que tindrien que ser, no?
Sí, exacte. Allò no va ser un teletreball organitzat, estructurat, sinó va ser fer-ho de la millor manera possible amb els mitjans que teníem. Ens vam emportar ràpidament els portàtils o les pantalles, les cadires, tot, i ho vam fer el millor possible.
I com seria llavors un teletreball correcte?
Ara?
Sí.
Ara, no? Ara, que ja...
ara mateix. Ara que
després de...
Després de tots aquests canvis, anades i tornades... Doncs per fer un bon teletreball, primer intentem buscar un lloc a casa que no cal que sigui molt gran, si més no, doncs a mínim d'un metre vint, no? de llargada, que estigui en una zona el més tranquil·la possible. Perquè si el teu horari forma part, no, de treball amb l'horari quan arriben els nens o la família a casa, allà es barregen de tot, els crits, les joguines, els estudis, una convivència que no et deixa concentrar. Per tant, primer consell, anar-nos a buscar un lloc el més tranquil possible. Pot ser, doncs, si al menjador, un racó... No aconsello que sigui dins de la mateixa habitació de dormitori, perquè al final el dormitori, la funció que té és la de dormir.
Val,
llavors, són conceptes molt, molt diferents i que el descans té, doncs, com una energia, no?, més tranquil·la, més passiva, i en canvi el treballar, doncs, és una altra més activa. Llavors aquí busquem un lloc que estigui el més tranquil possible, lluny o a prop de la convivència familiar, però que ens aporti aquesta tranquil·litat. Molt important també treballar no mirant de cara a la paret, perquè sembla que estiguem castigats. Sé que és fàcil dir-ho, però que després de la realitat, doncs, els espais són els que són, i intentem, doncs, optimitzar, no?, que hi hagi l'espai del mig de l'estança lliure de moviment, i per això enganxem les taules.
Sí.
Però per què no és recomanable? Doncs perquè quan tu estàs mirant tota l'estona cap a una paret, estàs mirant la pantalla, sí, però al darrere de la pantalla, si hi ha una paret, és com un stop, que no et deixa pensar, no et deixa fluir el raonament i que flueixin noves idees. Sobretot si tenim feines que són més creatives.
Sí, 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 sí.
Ara, bé... aquí sí que hem de fer canviar-nos de pis? No.
Podem adaptar-ho
i d'una manera molt fàcil és posar en aquella paret, doncs, un dibuix, una fotografia que ens doni profunditat, no? Doncs, una platja i que sigui agradable, no? També, o unes vistes d'un paisatge, muntanyes. Aquest és el segon consell de ubicació de la taula. I també això ho reforço amb que és super recomanable llavors de treballar amb una paret al darrere que ens protegeixi i que tinguem aquest espai per davant, perquè això ens dona estabilitat, ens dona seguretat i ens dona control. Si no podem, també hi ha solucions, i és al final comprar-nos, doncs, una cadira que tingui la zona de l'esquena el més alta possible, perquè ens faci com de paret virtual. I sobretot, i dos últims consells, la taula el més neta possible, que tinguem el mínim de lo mínim que fem servir cada dia.
Val, indispensable.
Indispensable, la resta de coses guardades, calaixos, cistelles, on es vulgui, i que la llum ens entri lateral, val? Del costat. Perquè si treballem amb una llum frontal, que jo abans d'aconsellar als meus clients què han de, quins canvis han de fer a casa seva o a la feina. Jo ho provo. A casa meva allò és una cuina. La cuina del feng shui, jo, llavors, abans de donar les receptes, jo les provo. I he treballat mirant de cara a una finestra o d'esquenes amb ella, i els reflexes de la llum, ja, al final acaben esgotant.
Sí, sí,
i el que
sí,
volem és una salut, que tinguem concentració i productivitat, però que també ens acompanyi, no? Amb els ulls, o que no ens esgotem per res.
Clar.
Molt bé.
Perquè moltes vegades no som conscients d'aquestes coses. Com tu has dit abans, estem acostumats, sí, a enganxar la paret, la taula a la paret, sí, a l'espai, no? Estem acostumats a certes coses,
sí,
i després és quan, ostres, no estàs bé, no estàs còmode, no? Sí. Et fa pesat, no?
Exacte.
No estàs còmode, bàsicament.
Fem,
sí,
i no sabem per què ho fem, ni com ho fem, ni allò que quins beneficis ens aporta, o no, o tot el contrari, no? De dir, ostres, no em sento còmode, què està passant? Doncs a mi el feng shui el que m'ha aportat és aquesta part de consciència.
Clar, suposo que també t'hi deus trobar, Elisabet, que molta gent té tendència a pensar que això són rocades, són fets esotèrics,
sí,
les energies no existeixen i que tot deixa de ser elements psicodèlics.
Sí.
Però jo estic convençut, qui més qui menys, quan entra en un espai, quan entra en una oficina, en una empresa, en un restaurant, a casa seva, a la casa d'un altre, a vegades pel que sigui t'hi trobes més bé, menys bé, més còmode, més acollit, menys acollit.
I tant.
I això hem de ser tots conscients.
Sí.
Que si es veu que això et costa molt, o deu ser,
sí,
una de les coses que et deu tocar explicar, segurament.
Exacte, jo, justament, tens tota la raó, perquè estem tan acostumats a tocar tots,
sí,
els objectes...
La realitat, si tot,
sí,
tot ha de ser palpable.
Però jo, per intentar, doncs, això, fer-ho més fàcil, penso, dic, quan tu vas a un museu, per exemple, uh-huh, i veus una obra d'art que t'agrada, per què t'agrada?
No ho saps.
No saps que al darrere d'aquella obra, d'aquell quadre, hi ha una tècnica de pintura especial, o que la combinació dels colors... No cal saber-ho, uh-huh, no? Allò és que a tu et transmet, tens unes sensacions,
sí, 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 sí,
els teus
sentits...
Et dona
una emoció.
Sí, sí. Els teus sentits se senten agradables, còmodes...
Són unes vibracions que...
Exacte.
Sí, sí, unes sí, bones sí, sí, vibracions que tampoc pots,
sí,
explicar.
Exacte. Albert Einstein, que no és aquí cap esotèric ni mag ni res del món, deia que tot en aquesta vida és energia.
I tant.
Doncs a partir d'aquí, tot el que es veu i el que no es veu.
Sí, sí, exacte.
Molt bé, Elisabet. Llavors, tu, quan et truquen, Elisabet, mira, vine a veure si pots venir a casa,
sí,
i mirem de fer alguna cosa perquè hi ha alguna cosa que no ens encaixa.
Sí.
Com ho fas? Com ho planteges?
Doncs, com ho plantejo? Aquí, primer, sobretot parlo amb el client o la clienta de quines són les seves necessitats, com es troba, què fa en el seu dia a dia... quines sensacions té a nivell, doncs, emocional, de relació, perquè el feng shui aquest equilibri i vitalitat ens la porta a nivell de salut, a nivell d'abundància, no només abundància econòmica, sinó també amb una abundància en general, uh-huh, la relació amb els fills com està, la relació amb la parella, tot això a mi em dona una informació de com s'està sentint. I això, i a nivell també de funcionalitat, que quins canvis, perquè a lo millor fa això pot coincidir amb que el fill s'ha independitzat o que canvien de casa, no sé, amb fets que són familiars potents. Llavors jo, primer fem aquesta xerrada per conèixer, li explico quins són els passos que jo puc desplaçar-me a casa seva. I si no, també el que la clienta o el client em pot enviar fotos o vídeos,
val,
per jo conèixer el seu espai.
Uh-huh.
I una eina molt, molt, molt important, imprescindible per mi, és el plànol. Com també els decoradors que,
val,
necessiten,
sí, sí, sí,
un plànol, perquè a partir d'aquí ells estudien i poden tirar a terra parets i canviar la reestructura, no? Reestructuren els espais. Jo això no el reestructuro, sinó que el feng shui té molt en compte en quin lloc està ubicat l'espai.
Val.
En quina direcció, perquè en funció de cap a on mira la casa, quan dic mira, és doncs, si és cap al nord, cap al sud, cap al nord-oest, doncs en funció de l'any de construcció, de les obres que s'han fet, la informació que hi ha dins de la casa, la història que explica la casa, pot ser diferent.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, és molt, molt, és un cas, són casos sempre únics, personalitzats, perquè tot depèn de la casa i de les persones que hi hagi a dins.
Clar, clar, clar. I llavors també sé que s'entren en elements abastíssims, que van des dels materials, no? Dels mobles, de la decoració, els colors, en fa l'efecte, que sí, la distribució, com deies, a partir d'aquí s'obre un ventall amplíssim, que és on, on ha de venir el teu coneixement, bàsicament.
Total, partim d'uns elements molt senzills, que és la natura. Pel feng shui, per la metafísica xinesa, treballem amb 5 elements, que són l'aigua, la fusta, el foc, la terra i el metall.
Val.
I tots ells tenen una personalitat, tenen uns trets, tenen una energia, el que li vulguem dir. Hi ha alguns que són més actius, altres que són més fluids, altres que ens aporten estabilitat, uns altres que ens aporten estructura. Llavors, tot això ja ve de base. I són dins de les nostres cases. No els veiem, però sí que hi són.
Val.
Llavors, a vegades, aquests elements dins dels espais estan ja de per si bastant ben combinats i no cal fer res, perquè les coses que funcionen s'han de deixar.
S'han de mantenir.
I les que no, doncs el que jo aquí intervinc per, a vegades, posar algun element o fer algun canvi, que deies amb què? Amb els colors, sí, amb els mobles, canviant a les persones d'orientació, que en lloc de treballar o de dormir cap a un costat amb una paret, et moc de paret i el problema ja s'ha arreglat. O sigui, això moltes vegades no cal gastar-se diners, eh?
No, posem aquí una llista.
Per anar després corrents al Leroy Merlin, no?
No caldria.
Amb petits canvis i que fem servir els mateixos elements que els de les persones, no?, que s'encarreguen de la decoració o del disseny de l'interior, els espais, doncs sí, el material, els colors, el mobiliari i la ubicació de les persones, i a partir d'aquí doncs proposem aquestes noves distribucions perquè la gent es trobi millor, que tingui millor qualitat de vida en el seu dia a dia.
No, és molt important. Jo una de les coses curioses que he vist quan he llegit els teus articles ha sigut el tema de l'entrada, perquè sí que és una estància que normalment hi passem cada dia, que potser és la més, no?, concorreguda, però és la que potser menys cas li fem,
sí,
i és una de les més importants per tenir, no?, unes bones energies, perquè al final és com la porta d'entrada a lo bo o no tan bo.
Correcte, exacte. Les energies, el feng shui, el que es fixa és en aquesta connexió, no?, que deia abans, entre l'entorn i les persones, i la connexió la fa doncs, una força, que li diu una força vital o una energia que es mou. Es mou per dins, però també es mou per fora. O sigui, també tenim en compte amb el feng shui que hi ha al voltant de les nostres cases. Si són carrers tranquils, si són molt transitats, si al davant hi tenim un parc, que tot això doncs, ja de per si, no?, et dona una sensació més de pau, o pel contrari, doncs, hi ha hospitals, hi ha moviment, hi ha doncs, circunvalacions, tot això es té en compte i és una energia que està fora i que, evidentment, quan obrim i tanquem la porta de casa, entra i surt, perquè no hi ha cap separació de dir, ei, això és una protecció nostra i aquí és una bombolla. No. D'aquí que, un altre com el que dèiem abans, no?, de prendre consciència d'aquesta part de la casa.
Val.
Per la que és com un túnel, no? Per mi és com quan entres en un túnel, quan te'n vas a esquiar, no?, te'n vas al Pirineu, que entres en aquests túnels que a vegades són molt llargs i saps com a vegades entres amb un paisatge al darrere i quan surts i dius, ostres...
És un altre llum,
sí,
moltes
exacte,
vegades, un altre
aquí,
ambient.
No? Quan anem a Vilanova, de Vilafranca cap allà,
sí,
que
sí,
dius,
sí.
Deixes canyelles, tot verd, tal, i quan surts...
Veus el mar, no?
Ja tens el mar davant, dius, uau, doncs això és la porta de casa nostra.
Clar, ostres, que interessant.
Sí.
I l'ordre? Veus?
Que m'encanta!
Veus que, no sé, tu has comentat de els elements indispensables en una taula,
sí.
I ja parlo a nivell personal. Sí. A mi, no és que sigui una persona magnètica de l'ordre, ni molt menys, i a més tinc canalla petita, però el desordre a mi em posa molt nerviós.
A tu i a qualsevol persona,
sí?
A qualsevol persona, perquè el cervell, al final, té tants estímuls al davant que hi ha de per si... s'esgota només veure'ls. Uh-huh. L'ordre, de fet, forma part del feng shui. O sigui, jo abans amb els clients, abans de, mentre jo vaig estudiant i vaig preparant l'estudi amb les recomanacions d'aquests colors i materials o mobiliari, també els hi dono una primera part de feina que és super important, perquè això ho torno a posar en un exemple, no? Fàcil, de... per molt que canviem el color de la paret, si resulta que el que hi ha a dins està tot ple, acumulat, de qualsevol manera, seguirem estant estressats.
Sí.
Però a vegades no som conscients, no? Jo crec que és una cosa
que... Sí, vas acumulant, no?
És el dia a dia, no?
I
no ets conscient d'aquest desordre, però sí que és veritat que t'està afectant a tu,
sí.
I al final a tothom a qui et rodeja i tothom...
L'ordre o el desordre de fora també això ens influencia molt en el nostre ordre intern, amb les nostres emocions, amb la nostra ment. Abans ho deia, si una taula per treballar la tenim plena de papers, la tenim desordenada, allà no hi ha ni Déu que es pugui
concentrar. Sí,
a les cases tres quarts del mateix. Per tant, jo primer ordenem i després ja farem feng shui. I si voleu, us dono. És que a vegades és que no cal fer filigranes per ordenar.
Crec que va ser per on vas.
Dóna'ns tips.
Un que amb aquest us asseguro, de veritat, que el 80% del manteniment de l'ordre l'aconseguireu a casa. I serveix per tothom, uh-huh. Grans i petits. Què és? Ara direu, què dirà aquesta noia? Doncs potser alguna persona gran dirà, ai, nena, si això ho fem tota la vida, doncs això, tal qual. Guardar cada cosa un cop que s'ha fet servir.
Sabia que anaves cap aquí.
I aquesta solució, o sigui, és, sé que costa i que després el nostre compromís amb els nens, no, sobretot amb la canalla,
és
anar...
Escoltat, és un dia a dia, és un picapedra. Sí.
Exacte, és picapedra. Però és que si ho aconseguim, després què hi ha fora del seu lloc? Clar. Si cada cosa s'està al seu lloc, no?
No, sembla senzill, no? I, bueno, és senzill.
Hem de tenir la consciència
però,
clar, de fer-ho, no?
Exacte.
En certa manera.
Exacte.
Jo, a casa meva, els meus avis sempre ho deien, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
Exacte.
I una mica és això, no és més endreçat qui més endreça, sinó el que no desendreça,
clar.
Per entendre'ns, no?
Sí.
És bàsicament això.
Ah, sí, també ho deia ma mare.
No, és que és això, sentit comú, i que a vegades perdem aquest sentit comú.
Sí, perquè la inèrcia del nostre dia a dia, la velocitat...
Entres a casa...
Exacte.
Mira, ara potser és una cosa molt personal, però mira, jo no tinc fronteres en aquest espai de ràdio. A casa, per exemple, nosaltres el menjador no el fem servir com a menjador perquè la cuina ens permet poder fer els àpats a la cuina,
molt
per exemple.
Bé.
Què passa? Que la taula de menjador típica s'acaba convertint allò en una recepció d'objectes varis que en dos dies allò està que no dones compte, no? És a dir, la canalla arriba, deixa la motxilla allà, tu arribes amb una carpeta de papers, també la deixes allà, un paquet que la deixes allà, i arriba un moment que allò es converteix com un mercat del divendres allà a sobre.
Però amb un no res.
Exacte. I lo fort és que no te'n dones compte.
No.
D'un dia per l'altre allò és això, és el mercat ambulant dels divendres.
Hi ha tres superfícies grans d'aquestes que s'omplen sense saber què ha passat.
Sí.
Els marbres de la cuina.
Per exemple.
Sí
senyor.
El sofà.
Sí.
I la taula del menjador.
Sí, la taula del menjador.
I les habitacions i els llits, no, perquè anem allà a dormir.
Perquè els hem de desfer per dormir, si no, oita.
Sí.
Ostres, clar. Per això és important tenir aquests coneixements. Si no els tenim de base, que és el més lògic, és poder acudir als professionals com ara tu.
Exacte.
Sobretot de cara a domèstic i a cara a casa, però també jo crec que és un punt important de la teva feina, que és cara a les empreses, als empresaris i a les zones de treball, que sé que és un punt també important de la teva feina,
sí,
Elisabet.
Sí, perquè els espais on passem moltes hores, tots poden millorar la nostra qualitat de vida. Absolutament tots, tant els que vivim a casa com els que treballem. Si treballem a dins de casa, com a fora de casa, com també les escoles, els centres sanitaris, o sigui, qualsevol espai pot aportar doncs, més equilibri, més vitalitat, més benestar, salut a les persones. Perquè sense nosaltres, no, que som el motor de en el cas de les empreses, doncs gràcies al nostre dia a dia i al nostre valor afegit, doncs aportem, no, resultats i fem que el món rodi.
Sí. Sí, un rendiment també al final, total. Vull dir, són beneficis per les empreses.
Que els que els companys, doncs, a les reunions siguin productives,
que hi hagi bon ambient de treball, total. Bon ambient entre entre companys.
Entre companys, entre els clients, és molt important la imatge corporativa, els colors corporatius i que es pugui donar, explicar quina és la personalitat o els valors de l'empresa, això també, però afegir aquest plus.
Clar, que això, i també sé que les grans empreses des de fa molts anys ho treballen molt, sí. A nivell, ells hi diuen màrqueting, però no deixa de ser això, aquest benestar, fent swing, ho podem anomenar de moltes maneres, però les grans empreses, supermercats, per exemple, ja fa molts anys que treballen en això, en com col·loquen els productes, les olors, els colors, les llums, etc.
Això és la neurociència, el neuromàrqueting, que al final també és que tots bevem de lo mateix.
És que tot va partir la mateixa base, perquè tot aquest origen, si no...
Perquè
no?
El que fem és escoltar els nostres sentits. Clar. No sé si els escolteu vosaltres.
Bueno,
no tant com hauríem, potser, segurament.
A vegades sí, no som molt conscients, jo crec.
Bueno, doncs aquesta ciència que, clar, es dedica molt és a escoltar, analitzar, a veure doncs, quines reaccions es produeixen en el cervell, si veiem, si toquem alguns materials, alguns colors que siguin més amables o no ho siguin tant. Clar. Llavors, això és que em sembla fantàstic. Abans comentàvem que també cada vegada s'extén més que la gent construeixi cases passives. El que és que no és construir per construir, o que siguin cases boniques amb uns dissenys cada vegada doncs, no sé, més alineats amb la nostra manera d'entendre i de viure la vida, sinó que aquestes cases cuiden també l'interior, sent conscients de quins són els materials que es posen, perquè aquest benestar que parlem des del Feng Shui també ens la porti a dins, i mirem molt que les pintures i tot sigui el menys tòxic possible, perquè estem dins de casa i respirem aquell aire.
No, i tant. I inclús per el benefici energètic, ara no em surt la paraula, És a dir, no, les orientacions cap al sud, cap al sol, etc, ajuden inclús no, a que tinguem una casa sostenible energèticament, etc. És a dir, que hi podem dir de moltes maneres, i ho podem explicar de moltíssimes maneres, però tot acaba petant al mateix lloc.
Total.
És el que tu ens estàs explicant de base.
Així és. Jo, de fet, jo com diuen, no, en castellà, en casa de Herrero, cuchillo de palo, allò que va, també faig, i l'altre dia vaig caure així, pam, i dic, ostres, Eli, la gent diu que tinc vitalitat, que quan em veuen, que tinc energia, i pensant, dic, clar, dic, és que jo estic treballant amb la meva orientació que m'aporta vitalitat, que m'aporta bona salut, o sigui que tots tenim aquesta orientació que ens ajuda a tenir més vitalitat, o un altre, cap a quin costat hem de seure o hem de mirar les persones per tenir una relació més cordial, o també, doncs, a vegades necessitem més concentració o més tranquil·litat per poder estudiar o per prendre una decisió, doncs també tenim la nostra orientació. I és, només és saber-la. Amb això ja en tenim prou.
Déu-n'hi-do. Sí, molt bé.
El consell que podem donar avui és que la gent pugui crear consciència d'aquest fet, a nivell empresarial, a nivell personal, si volem distingir-ho o no, però és important, i sobretot, el que dèiem, tota la informació sempre ha de ser benvinguda, i l'ajuda professional sempre ha de ser benvinguda, que és el teu cas.
Ah, això mateix, perquè amb els professionals són els que tenim tota aquesta informació, no? Perquè si no ens tornaríem bojos.
No, si haguéssim de saber de tot, no sabríem on ficar-nos.
No cal.
Per això la importància de professionals amb aquestes trajectòries i amb aquesta formació i vitalitat que tu ens deies per sí. poder ajudar a les persones o a les empreses que ho puguin necessitar. I ara aquí ve que ens expliquis com podem contactar amb tu, arribats al cas, Elisabet.
Doncs a mi podeu contactar doncs, per les xarxes socials, també. Jo estic a l'Instagram com a Elisabet Álvarez Bienestar. També en el cas de les empreses existeix el LinkedIn, allà uh-huh. també estic disponible i per descomptat també a través del meu web, en el que allà hi ha un formulari, hi ha el telèfon, inclús el correu electrònic, que és hola@elisabetalvarez.com.
Que bé. Molt bé. Saps què em ve al cap ara? Quan has entrat? Ai. Quan has entrat, has dit, sí. que petitó això.
Sí.
Suposo que podíem canviar moltes coses aquí. És que sí, Elisabet, o què?
Canviar, a veure, aquí, mira...
Clar, tenim un contingut tècnic que s'ha de tenir molt en compte, eh? Això sí que s'ha de dir, però...
Una cosa és a nivell, no?, de la casa, que l'hem d'adequar a les persones, però sí? Els espais de feina els hem d'adequar a les persones i també al tipus de feina.
Clar, la feina que hi ha.
Clar, i hem de buscar una lògica i un equilibri. Però, bueno, aquí jo ho veig, però ho ve la sensació, a l'entrada és, ai, que petit, però després em fa sentir acollidor.
Bé, això és important.
Bueno, això
és important. Sí. Jo que, mira, suposo que ajudaria, això també és una interioritat meva, a mi m'agradaria, jo que em faig de tècnic, que faig autoself, que es diu en el mundillo, fa molts anys que demana un estudi, és a dir, que la taula de sol pugui tenir aquí dintre amb vosaltres. I així el contacte directe amb els convidats sigui face to face i no des de la peixera.
És veritat, ara que ho dius. Veus? No era conscient jo d'això.
Clar, perquè ens escoltem molt bé amb els cascos i realment que aquesta frontera es trenca, però si estigués allà amb els vosaltres, amb els convidats, crec que també hi hauria una comunicació més afable.
I ja com estem acostumats amb aquestes pantalles així transparents per lo de la pandèmia, no?
Sí, no.
Però és veritat, vine cap aquí, que estarem millor.
Doncs a veure si mai hi ha la possibilitat de fer algun tipus de reforma, que esperem que alguna vegada sí.
O alguna coseta reforma, aquí pel mig de la taula.
Ja va trobant, ja va trobant.
Això ja ho sabia.
Sí,
que...
sí.
Elisabet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per venir, per aquesta bona estona de conversa.
Molt bé.
Gràcies. I mira, ja, abans de marxar també hem de parlar una mica de la FEC, o si més no, recordar els punts de contacte de la FEC i aquesta possibilitat de que la gent també estigui en contacte amb vosaltres per informar-se, per participar i del que sigui, perquè feu molta cosa, de
doncs,
fet.
Doncs sí, ens poden trobar a la nostra web, no?, fec.cat, i si no també a les xarxes socials. Ara estem preparant agenda ja d'aquest 2025 i en breu ja començaran a sortir actes, esdeveniments...
Fantàstic.
Estem enfeinats.
Molt bé, doncs com que ens trobem cada 15 dies aquí a la Calaixera, en parlarem a mesura que vagin sorgint aquestes organitzacions. Gràcies, Mireia, una forta abraçada.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Siempre a prop teu y a on vulguis. Radio al Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Talent i més, una secció de talent femení amb la Montse Balada, que ja ens acompanya. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Què dius? Com estàs?
Doncs, bueno, com sempre, molt feliç de tornar amb vosaltres.
Igualment.
De que ens doneu aquesta oportunitat de fer visible el talent de les nostres comarques, de les nostres meravelloses dones,
I
en
tant,
aquest cas.
I tant, que sí.
De les nostres comarques. I avui, com ja has vist, fa uns minutets que ens has donat de benvinguda.
Sí.
Vinc molt ben acompanyada.
Fantàstic. Doncs va, presenta'ns la convidada d'avui, Montse, sisplau.
Vinc acompanyada d'una dona que ha decidit dedicar la seva vida als altres.
Ah, bé.
I quina forma més bonica de fer-ho que convertir-se en metgessa especialitzada en reproducció assistida. Ah. Ella és la doctora Olga Serra, és de Vilanova, i aquí la tenim. Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per l'invitació.
Res, un plaer que ens acompanyis. A més, un tema, crec, molt interessant i a vegades poc explicat, em sembla. No, doctora?
Tens raó.
Que sí, eh?
Afortunadament, això a poc va
sí,
canviant.
Sí, també és veritat. També és veritat que, per sort, la reducció assistida està com canviant. Cada vegada és com més propera, no? I és cert, és cert. Però sempre ha sigut un tema així com, no? No diré tabú, perquè no, però sí que a vegades costa de parlar-ne, no sé per què.
En realitat, fins no fa massa, era un tema bastant tabú. Mm. Jo penso que a poc es va obrint i el més sa seria que se'n pogués parlar obertament.
I tant, no, i tant, i tant, és una opció com qualsevol altra, no, no entrarem en això ni molt menys.
I de fet nosaltres portem una bona estona fent aquest cafè matinal que m'agrada fer amb les nostres convidades i ella ha estat explicant aquest ascens de la seva vida per convertir-se, per obrir fins i tot la seva clínica, sòcia fundadora de la clínica Barcelona IBF. I ho dic bé, eh?
Sí, sí, perfectament.
IBF, perquè jo estava estudiant aquesta clínica i dic, IBF, què vol dir IBF?
És fecundació in vitro, FIP en anglès.
Ah, molt bé, molt bé.
En realitat és IBF.
IBF. Va,
molt bé.
Situada? On és seu?
Està a Barcelona. Està on hi havia l'antic edifici del Planetari, Escoles Pia 103.
Sí, sí, molt emblemàtic.
En un edifici molt, molt emblemàtic i molt bonic, que a més, ara estem renovant, estem fent unes obres i està quedant molt, molt xulo.
Que bé. Fem una cosa, fem una mica de repassada la teva trajectòria, doctora Olga, si et sembla.
Perfecte.
Perquè jo he vist el teu currículum i veus que havies començat com a metgessa de capçalera, de família, etc. Explica'ns-ho tu. Ja sé que a vegades parlar d'un mateix no és gaire còmode, però sí que una mica la teva trajectòria, si pot ser.
Bé, jo quan vaig acabar la carrera em vaig presentar al MIR, vaig triar l'especialitat de ginecologia i obstetrícia i la vaig fer a l'Hospital de Can Ruti. I quan vaig finalitzar vaig estar als Camils durant 4 mesos fent una substitució d'una baixa maternal a la vegada que estava fent una rotació per una clínica de reproducció assistida a Barcelona on en finalitzar em van donar feina i vaig estar treballant durant un temps fins que junt amb uns altres companys vam decidir emprendre aquesta aventura que ha estat la de fundar Barcelona IBF.
Hi ha un punt de valentia aquí. Clar, els que no són del mitjà, perquè no són del món de salut, ho veiem molt gros. Muntar una clínica.
És el mateix que li pregunto.
No?
Sí, sí, sí.
Fa com molta impressió, no?
Sí, sí, sí.
Bé, no és algo que sorgeixi al cap de 2-3 anys de treballar. Va sorgir entre 5 persones que portàvem moltíssims anys a la professió.
Val.
I que volíem exercir-la una miqueta d'una manera diferent, volíem tornar als nostres orígens amb un tracte més personalitzat de cara als pacients, amb una individualització que sí que és cert que quan les clíniques creixen pues, a vegades es pot perdre, si no, un no és molt conscient de voler-ho mantenir. I va ser arrel d'això. Inicialment amb molta valentia i amb poques pretensions de fet, diguéssim, de dir probablement no serem mai molt grossos. Després afortunadament ens ha anat bé i hem anat creixent, però sí.
Val. Hem de parlar, o com ho hem de dir, reproducció assistida, fecundació in vitro, quina és la manera més còmoda de poder anomenar-ho?
En realitat són tècniques de reproducció assistida, dins de les quals s'inclueix la fecundació in vitro, però n'hi ha també d'altres, com les inseminacions, la vitrificació d'òvuls, la donació d'òvuls...
Ostres, l'aspecte és molt ampli, eh? I cada vegada ho és més, també, no? I tecnològicament també ha facilitat la vostra feina.
L'avanç de la tecnologia en el camp de la reproducció assistida és immens. O sigui, de fet, és un camp relativament nou.
És el que anava a dir.
No fa tantíssims anys que van haver-hi els primers cicles que donguessin resultats acceptables.
Val.
I actualment jo penso que estem a anys llum de quan vam començar.
Ostres.
Llavors, és algo que està encara avui en dia en constant avanç.
Sí. Clar, si ho comparem amb la sanitat universal, són relativament pocs anys, eh? I l'evolució ha estat enorme, com deies, en aquests pocs anys. Clar, no recordo, sé que també se'n va parlar no fa gaire, perquè va ser l'aniversari, va ser el 40è aniversari de la primera fecundació in vitro, eh? És possible, oi que sí?
Sí.
Més o menys, vull dir, xifres... Per parlar de sanitat, que són relativament...
Estem parlant de xifres molt curtes en relació a altres camps.
Sí. I per això que tot suposo que evoluciona molt, ja la pròpia salut i la sanitat ha avançat d'una manera molt radical aquests darrers anys, tecnològicament parlant, i també és el sector, com ara dèiem. A qui va adreçat això? Els vostres serveis? A qui va adreçat?
Va adreçat a qualsevol persona que necessiti ajuda per tindre un fill.
Val.
Que vol dir? Aquelles pacients que puguin tindre aquells pacients que puguin tindre un problema d'infertilitat, aquelles dones que pel fet de ser dones solteres no puguin tindre fills soles, aquelles parelles de dones que necessitaran d'un banc de semen per poder-se embarassar, i també aquelles dones que decideixin preservar la seva fertilitat, perquè avui en dia cada cop són mares més grans. Moltes vegades, doncs, la nostra trajectòria personal i professional no coincideix amb el que seria dient per la nostra fisiologia.
Clar, no. És a dir, la societat actualment no ho permet, és que no permet ser mare avui en dia, no ho permet, ho complica una mica ser mare, socialment i professionalment parlant. I també suposo que fa canviar aquest paradigma, no?, d'aquest plantejament vital dins d'una dona o d'una família.
Jo penso que això és algo que a poc es anirà revertint.
Val.
O sigui, la gent de la meva quinta, per dir-ho d'alguna manera, sí que és veritat que ens hem vist abocats a ser mares i pares en edats més avançades. Actualment encara és així, però pot ser una mica menys, i la tendència als països nòrdics és a fer polítiques socials que facilitin la maternitat en edats menys avançades.
Clar.
I això a priori pues hauria d'ajudar que fossin menys les parelles que requereixin un tractament de reproducció assistida. Però també és veritat que la societat ha avançat i que ara hi ha nous models de família i, per tant, hi ha moltes dones que volen ser mares soles, que això fa no tants anys era impensable. Hi ha moltes parelles que són segones parelles i que decideixen tenir fills. Hi ha moltes parelles de dones. Ara ens sembla algun molt normalitzat a la nostra societat, afortunadament.
Per sort.
Però fa uns anys no estava tan normalitzat.
I no fa tants anys, tornem-ho a dir, no fa pas tants anys, això.
Llavors, bueno, jo crec que la tendència, conforme avanci, serà que les dones puguin ser mares sent més joves i per causes mèdiques pot ser el número de parelles que requereixin aquests tractaments siguin menys, però sí que aquesta nova incorporació d'aquest nou canvi de model molt familiar, doncs faci que altres pacients ho necessitin.
És curiós que vosaltres, des de la vostra clínica, sou una mica això, testimonis d'aquests esdevenirs socials, s'ha de dir, una mica en certa manera. Sou testimonis directes d'aquesta evolució social, que és molt canviant i que, per sort, hem de ser, o podem ser positius, doncs, cap a això, cap a aquestes tendències vitals, de ser mares, de reproduir-se, bàsicament. Podem ser positius, doncs.
Jo crec que reproduir-se és un instint, no? És un instint, i que afortunadament hi ha cada cop més gent que pot disfrutar.
I de fet, afortunadament, quan estàvem parlant ara, ell ens explicava l'extensió que hi ha de la fertilitat, d'una clínica de fertilitat, no només en aconseguir donar la vida, sinó una qualitat de la propera vida.
Sí. Una miqueta, això ve donat de que dins de les parelles que poden requerir un tractament de reproducció assistida, hi ha aquelles parelles que, degut a algun tipus de causa genètica, tenen una predisposició o tenen un risc de tindre un infant amb una patologia important o incompatible amb la vida.
Val.
Llavors, avui en dia, amb l'estudi genètic preimplantacional, es pot ajudar aquestes parelles a tindre fills sans.
Val. Val, val. Clar, és que també estem parlant d'una part fisiològica, és òbvia, i de salut pura i dura, però també hi ha tot aquest condicionant emocional, no?, a l'hora de tenir un fill o una filla. No, és que majoritàriament no hi ha un component emocional.
Bueno, com dèiem, la maternitat i la paternitat no deixa de ser un instint.
Clar.
I quan hi ha una dificultat per aconseguir aquest infant, el component emocional és molt important.
Clar.
Les parelles i les dones que venen a la clínica amb la necessitat de fer un tractament normalment estan situades sota una situació de pressió i d'estrès important. I és molt important ser empàtic amb ells.
Clar.
És molt important acompanyar-los no només en el procés mèdic, sinó també en,
sí, 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 sí.
En tot el procés a nivell psicològic.
Que, suposo que moltes vegades l'èxit, no, d'aquesta assistència ve molt donada per la part emocional, no? Si, no? Si la família, la parella, la dona emocionalment no està com hauria d'estar, pot complicar, no?, que arribi a bon port.
Jo no estic tan convençuda de que canvien el resultat de la tècnica en si.
Val.
Però sí que és cert que el que aquestes dones i aquests homes puguin tindre una bona qualitat de vida durant aquest procés fa que tolerin millor el procés. I sí que és veritat que una de les causes per les que algunes parelles no aconsegueixen tindre fills és l'abandonament.
Val.
Si el procés és especialment dur per ells, tant a nivell físic com a nivell psicològic, si no tenim l'èxit en un primer cicle, és possible que decideixin abandonar.
Val.
Mentre que si ells s'han sentit ben acompanyats, potser en un segon cicle podem aconseguir l'èxit.
Clar, clar, és això, no? Una bona predisposició, digue-li emocional o com vulguis, ajuda en qualsevol concepte, a nivell
sempre.
De salut o en aquest, però en qualsevol aspecte de la vida.
Sempre. De fet, crec que vosaltres, bueno, per la que jo he sentit, que vosaltres doneu molt de recolzament a aquesta part emocional a la vostra clínica.
Una mica l'origen de la clínica està aquí, no? El voler fer la medicina com l'entenem, que implica un bon acompanyament en el procés mèdic i tècnic, però també un bon acompanyament en tota la part psicològica. Conscients de la càrrega emocional que tenen aquestes parelles i aquestes dones, volem estar al seu costat en tot moment, perquè al final és l'objectiu de tots, no només el seu, i és important que elles ho sentin d'aquesta manera.
Parlaven d'infertilitat. Les estadístiques diuen que cada vegada hi ha més casos d'infertilitat. És així?
Sí, actualment a Espanya un de cada 10 nens nascuts neix després d'haver estat sotmesa la seva mare o els seus pares a una tècnica de reproducció assistida.
Ostres.
Un de cada 10.
Un de cada 10. I ha augmentat, doncs? Entenem que això ha augmentat.
Aquesta és una estadística treta per la Societat Espanyola de Fertilitat, si no m'equivoco, l'any 21. Probablement en aquests 3 anys més sigui una miqueta més alt.
Encara
aquest
més
índex.
Alt, ostres.
Però sí.
Sí, sí, sí.
Un de cada 10 nens nascuts ha nascut gràcies a una tècnica de reproducció assistida.
Ostres. I això ve donat, perquè dèiem abans, per l'edat, per les condicions ambientals, per l'estrès, no sé, m'ho estic inventant, però...
Estàs apostant, sí.
Per l'edat, per l'estrès, per les condicions ambientals...
Sí.
I pels nous models de família.
Val, també,
també.
Exacte.
Quan jo vaig començar a fer reproducció assistida fa quasi 20 anys, a la consulta només venien parelles infèrtils. No venien dones solteres,
val.
No venien parelles de dones. Venien algunes segones parelles, però poques. Actualment, un percentatge important dels nostres pacients són... No existia la preservació de la fertilitat en dones, no existia la vitrificació d'òvuls, que és una tècnica que al final està donant una sortida, doncs, a totes aquelles dones que ara mateix, per motius varis, no poden ser mares, però que sí que saben que ho volen ser en un futur.
I això... Ai, perdó.
No, digues.
Però mira, això, les dones com jo, que tenim filles joves, no? I les volem aconsellar sempre. I... és veritat, és una bona opció decidir en una edat fèrtil fer congelació d'òvuls i deixar que la teva vida vagi fent fins que arribi el moment?
A veure, és una opció molt personal, però jo penso que durant moltíssims anys tothom ens ha assessorat i ens ha aconsellat perquè no ens embarassem quan no volem, val? Uh-huh. I perquè no agafem cap malaltia de transmissió sexual, el qual està molt bé. Uh-huh. El que ningú ens ha avisat és que les dones tenim una fertilitat caduca i que hi ha una edat a partir de la qual podem tindre dificultats per tindre fills o podem haver perdut l'ocasió de tindre'ls amb els nostres propis òvuls. Llavors jo penso que s'ha de fer una campanya d'informació a la gent jove perquè en sigui conscient. I a partir d'aquí ells han de decidir. El millor consell seria si pots ser mare abans, no t'esperis, no? La maternitat tan avançada com l'hem estat tenint, per exemple jo que vaig ser mare als 42, no és l'ideal perquè et podries trobar amb que ja no pots ser mare o amb que tens una dificultat i per tant has de recórrer una tècnica de reproducció assistida. Aquest seria el consell. Afortunadament...
No pateixi, ja està.
Vale. Afortunadament, avui en dia tenim la possibilitat de congelar òvuls, llavors sí que és cert que moltes vegades en el nostre moment ideal, que seria al voltant dels 25-30 anys, menys de 35 anys, no podem ser mares. Afortunadament, avui en dia el que podem fer és congelar els nostres òvuls i en el moment en què sí que puguem ser-ho o sí que volem ser-ho, és tan senzill com descongelar aquests òvuls i finalitzar el que seria un procés de fecundació in vitro per obtindre uns embrions que ens permetin aquest embaràs. Quin seria el consell? Si pots ser mare en una edat menys avançada, millor, i si no, aquí tens aquesta tècnica que et permetrà ser-ho en un futur.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Estaríem sempre preguntant-li, jo ja li dic, ha de ser un tema... Bueno, és un tema que ens genera moltíssima curiositat, moltíssimes milers de preguntes, milers de dubtes, que segur que és la que venen les persones. Ja no dic per ella, perquè també pots venir individualment a la teva clínica, a la vostra clínica, i ser mare, ser pare... Ja és més complicat.
Bueno, és una altra, bé, és una altra situació.
Una altra situació. Val? No. Però ser mare, sí, poder triar-ho. Mm-hmm. Ha de ser una meravella. No sé, per vosaltres, jo també penso poder donar aquest ajut, sí, i aquest recurs.
Com a part vocacional, no? Com a metges que sou, el fet d'ajudar a donar vida també ha de ser un goig, no?
Home, per mi és la millor professió del món. Ets metge i, a més, ajudes a donar vida.
No preserves la vida, que també no, els metges preserveu la vida, sinó que ajudeu a fecundar-la.
Sí. I com està Barcelona situada en el món de la fertilitat?
Doncs jo penso que actualment és la ciutat que més tractaments de reproducció assistida i amb millors resultats està realitzant a tota Europa.
Ostres!
Espanya és el país que més tractaments de reproducció assistida fa a tota Europa, sense cap tipus de dubte, i dins d'Espanya, Barcelona és la ciutat que més tractaments està fent. O sigui que sí, que estem a la capçalera.
Per alguna raó? Hi ha alguna cosa que expliqui aquesta...
Sí, afortunadament tenim una llei que en el seu moment es va fer amb molt bon criteri, que és molt progressista i que permet fer tractaments amb molt bons resultats. Uh-huh. Això per una banda, permet tècniques com l'estudi genètic preimplantacional, la donació d'òvuls, tècniques que potser en altres països pues, no estan permeses.
Val.
I a més ens permet fer tractaments en un perfil de la població o en un sector de la població que en altres països no està permès o no és tan fàcil,
sí, està més
com serien les dones solteres o les parelles de dones. Mm. Uh-huh. Llavors, la suma de les dues coses fa que no només estiguem acollint els nostres pacients, sinó que a més ens vinguin pacients de tot el món.
Bé. Allò, cridats per aquestes...
Sí.
No, bones maneres de fer que tenim des del territori.
De fet, jo diria que aproximadament un 60-70% dels pacients que tenim a la clínica procedeixen d'altres països.
Sí, un 60%?
Sí.
Ostres, és molt això.
Sí, sí.
Ostres. Home, diu molt, realment, diu molt de la vostra feina i diu molt de la situació actual del país en aquesta matèria, que això és bo, eh? Vull dir que esteu treballant, molt bé, vaja, no? I que esteu oferint un molt bon servei.
Sí, és un sector on quan tu vas a un congrés de reproducció assistida arreu del món sempre trobaràs metges espanyols i catalans que estan donant les principals ponències.
Bé, I un tema que potser és incòmode, que sé que també ha anat canviant, que és el tema econòmic. Sempre hem entès que és un, com, que són tractaments cars. Però això ha anat canviant, també. Ja no és tan car com ens podem imaginar.
Són tècniques que, malauradament, són cares, però perquè requereixen d'unes instal·lacions i d'un laboratori que fa que així ho siguin.
Clar.
Sí que és cert que els preus han anat baixant a poc, perquè, sobretot a nivell de laboratori, s'han pogut anar abaratint aquests costos. Però, fins i tot ara, continua sent car.
Val. Bé. La casuística és així, no? I quan parlem de salut, suposo que també que tots els recursos han de ser els màxims.
Sí, també he de dir que són tècniques que són cares, però que en altres països són infinitament més cares.
Sí.
Vull dir, no, països com nosaltres tenim, curiosament, pacients que venen d'Estats Units, aquí sí. Els hi surt més econòmic estar un mes, dos mesos a Barcelona i fer el tractament amb nosaltres que fer-lo allà.
Ostres! Amb l'estada inclosa, per entendre'ns, pel viatge i per l'estada.
Sí.
Clar, ja diu molt. Ja diu molt. Clar, els Estats Units també és un paradigma també, no?, de reproducció assistida, no? És com un submón tot allò, no?
Sí, allà funciona molt en funció de l'estat, però sí que és un lloc on hi ha bons resultats, però a nivell legislatiu funciona molt diferent que aquí. Clar. I els preus són astronòmicament més cars que els nostres.
I els embarassos subrogats i aquests tipus de coses que ja se'ns escapen una mica de les mans, també, suposo.
Sí, hi ha una sèrie de tècniques que nosaltres altres, bueno, hi ha una sèrie de la subrogació, la selecció de sexe, que aquí a Espanya estan prohibits.
Clar.
És algo que sí que es pot fer en alguns estats, no?
Bé, no és el nostre tema aquest, eh? Si en cas, parlem dels valors i de la feina que es fa des d'aquí, i com és el cas, i el teu exemple, doctora, amb aquesta empresa ja consolidada i aquesta clínica amb prou anys d'experiència. Ens hem d'imaginar una clínica immensa, amb molts aparells, per ajudar a imaginar-nos els que mai hem pogut anar a una clínica d'aquestes característiques, com, físicament, com ens l'hem d'imaginar? És curiositat, no porta res, però és curiositat.
A veure, la nostra clínica en particular, el que busca és no ser una clínica enorme on et perdis, el que busca és ser un petit refugi pels nostres pacients.
Val.
El que busquem és que tinguin el seu punt d'intimitat i que tinguin una consulta on estiguin atesos a poder ser sempre per les mateixes persones. Per nosaltres és prioritari que cada pacient tingui el seu metge, que tingui el seu assistent, que sigui qui l'acompanyi en tot el procés. I després, a nivell de laboratori quiròfan, pues, sí, ha d'haver-hi un bon quiròfan i ha d'haver-hi un bon laboratori.
Val,
que consti de totes les tècniques possibles. Però això és algo que jo penso que el pacient ha de notar. No ha de veure una gran clínica enorme amb un munt de gent passejant-se per allà. En aquell moment, ell és l'únic.
Clar, això està bé.
I això és el que s'ha de buscar.
Sí, 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 sí.
Nosaltres estaríem encantats de que qualsevol de vosaltres, si voleu, vingui a visitar les instal·lacions i a fer un recorregut i explicar una miqueta més de prop quins són els tractaments que fem i com els fem.
Fantàstic, fantàstic. També ho preguntava justament amb aquesta curiositat, perquè sí que és cert que defensem molt des d'aquí com a mitjà de proximitat el que és la proximitat en si, i també entenem que la proximitat en salut també és un gran valor.
No, sense cap dubte.
Que te sentis un pacient, no? o te sentis una persona usuària, que no et sentis un número o un expedient o un informe. Per qui anava,
Sí.
Per qui anava?
Jo penso, per exemple, en el meu cas en particular, hi haurà gent que no opinarà igual que jo, però per exemple, per mi és important que els meus pacients em tutegin.
Ja, que bé.
I poder-los tutejar, no?
Clar.
Penso que la comunicació és bàsica en qualsevol procés mèdic, però en reproducció assistida especialment. I penso que s'han de sentir còmodes a l'hora de preguntar qualsevol cosa, perquè dins del procés que ells viuran hi hauran moltes pors que no són únicament mèdiques i que impliquen molts punts de la seva vida, com per exemple la seva sexualitat.
Val.
o l'estrès o la comunicació del procés pel que ells estan passant, pues, de cara a amics, família i demés, i han de poder parlar de les seves pors obertament.
En qualsevol paràmetre, com ara bé deies.
I per això s'ha de ser pròxim.
Clar,
si
clar,
no
clar.
Ho ets, és impossible.
Sí, sí, sí.
No sé si en queda temps per fer-li una pregunteta.
Sí, tant, encara tenim un minutet encara.
Sí. Quan ha de venir? Quan m'he de plantejar que ha de venir a demanar aquesta ajuda, a comentar-vos? Us necessito. Sí. Quan?
Clàssicament, s'ha dit que una parella té un problema d'infertilitat quan abans dels 38 anys porta un any buscant embaràs i no ho aconsegueix, i després dels 38 anys porta 6 mesos buscant embaràs i no ho aconsegueix. Avui en dia, a més, hi ha altres factors que moltes vegades són coneguts, perquè la gent es fa testos de fertilitat, es fan seminogrames amb molta més facilitat, les revisions ginecològiques, pues, a vegades es poden detectar pues, endometriosis, endometritis, malalties de transmissió sexual que estan increixent avui en dia i que s'estan tastant de forma més, més protocolitzada de com es feia abans. O situacions en les que no tenim parella, sabem que tenim certa edat i demés, pues en qualsevol d'aquests casos. Jo penso que davant d'una infertilitat o davant del dubte de que pogués haver-hi alguna cosa que pogués dificultar la nostra fertilitat, ja seria un motiu de consulta. I també, en tota dona, a partir d'una certa edat, consideri que pot ser, voldrà ser mare i no ho ha pogut estar. No costa res fer un test de reserva ovàrica i a partir d'aquí pues, explicar quines són les possibilitats que té perquè aquella pacient es plantegi si vol o no fer una vitrificació d'òvuls.
Que bé, explicat així és molt fàcil. Evidentment que el procés no és tant de fàcil, però almenys aquest punt d'obertura, no? Aquest primer punt de contacte i de conversa que tu ara deies, amb aquesta proximitat, sí, i aquestes ganes de servei i d'ajuda, són fonamentals.
I també vull afegir que la seva clínica està situada en un lloc també molt emblemàtic, perquè jo moltes vegades he passat per allà i he vist aquest edifici, un planetàrium.
Sí.
Un planetàrium, al costat de les estrelles de l'univers.
És l'antic planetari municipal de Barcelona, abans de que es traslladés al Museu de la Ciència, sí, i al CaixaForum després. I realment és un edifici molt, molt, molt bonic i per mi, bueno, molt emblemàtic.
Moltíssim.
I sí que és veritat que té un punt de romanticisme.
Que bé.
Totalment. Totalment.
Sí. Enhorabona per la feina, doctora.
Moltes gràcies.
Olga, gràcies per acompanyar-nos i bé, segurament que ens deixem moltes coses i que podíem parlar una llarga estona més, però almenys mira, hem parlat d'una manera distesa i fàcil, que crec que és l'oportunitat que tenim tots plegats de conèixer la feina que feu. Gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies per l'oportunitat de vindre.
Fins ben aviat.
Gràcies, Olga.
Fins aviat, gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11 i gairebé 9 minuts, hem anat més enllà del butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local. De fet, ens l'hem menjat amb patates, de quan en quan passa, però bé, tot sigui això. A partir d'aquí ens endinsem a la que seria la tercera i última part de programa. Avui, dimarts 14 de gener, programa número 3.700. Un número que m'agrada molt, 3.700 programes. El contingut els dimarts en aquesta franja és bàsicament esotèric, aquest contingut que ens aporta el Joan Buendía amb l'horòscop de la setmana, que sí, podrem seguir escoltant. Però també habitualment cada setmana, cada 7 dies, tenim la llum de l'univers amb la Loli. La Loli Aguilar, que avui sí no ens pot acompanyar, avui hem de disculpar la seva participació, així que aprofitarem per anar a altres aspectes, com ens agrada, acabarem de recordar la cultura, també podem acabar de recordar temporada, que ens han demanat màxima difusió, i som bons minyons, i així ho farem, un temporada que ha de començar a partir del 13 de febrer, tot just després de les representacions dels Pastorets. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades, no? Que no està de més, tot i que els dimarts la participació queda marcada en això, en aquesta part esotèrica, el tarot i les cartes, doncs avui ja participació més general i més global. Doncs vinga, en directe, al 107.1 de l'FM o per internet a www.rtv-elventrell.cat, i també a través de televisió. Gràcies per ser-hi.
La Calaixera,
programa unitat de tot.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Hola, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana, que us ofereix la llum de l'univers. Loli, vident tarotista i mestre de Reiki. I la trobaràs al telèfon 687 43 79 57. El Vendrell, a Tarragona. Comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui anem a parlar del peu. Si s'ensopega amb el peu esquerre, després el primer pas es fa amb el dret i a la inversa. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana que comença el dia 13 de gener del 2025. I comencem, com sempre, per l'Aries. Es sentirà propens a submergir-se en un món de somnis. És preferible que no prengui decisions aquests dies, o si ho ha de fer, que consideri totes les opcions amb calma i privadament. Gaudeixi de les coses de bellesa subtil, del retiro i l'aïllament, de les confidències i dels secrets que li expliquin, que haurà de guardar fidelment. Pot patir alguna decepció amorosa o als negocis. Pot tenir alguna experiència mística o paranormal. Taure, pot aparèixer una nova relació. Causarà una bona impressió en altres persones i es sentirà en harmonia. Pot rebre alguns diners, encara que potser se'l gasti en diversions i activitats creatives o es regali alguna cosa. Bessons. Passejarà pel tall de l'abisme. Estarà temptat pel mal. Cuidis dels desconeguts, els draps bruts, els negocis irregulars i les actuacions fora de la llei o violentes en la seva naturalesa. Vagi en compte amb els vicis. No utilitzi armes de foc ni faci mal a ningú. Ser cautelós i honrat li produirà beneficis. Canalitzi la seva gran energia en activitats de profit. Cranc. No es precipiti en els seus actes, especialment en relació amb despeses i amb la seva parella. Es sentirà amb poques ganes de fer coses i de relacionar-se. La relació amb el món de l'art no serà bona. Lleó. Es sentirà pessimista, probablement a causa de problemes que se li presentaran i no sabrà o no voldrà afrontar. Les despeses se li sortiran del pressupost, especialment en l'àmbit familiar. Verge. Es sentirà tranquil i feliç. Serà prudent en general i especialment amb les finances. Si comença algun negoci amb bon peu, tindrà èxit. Per la gent gran és un període especialment bo. Balança. Es trobarà en molt bon estat d'ànim. És molt possible que conegui a algú que li resultarà molt agradable. Gaudirà de gran popularitat, cosa que, unit a l'alegria que l'envolta, farà que sigui un temps especialment feliç. A ballar també serà tot satisfactori. Escorpí. Viurà en un constant empipament i tensió. Vagi en compte amb possibles accidents o imprevistos. No provoqui discussions verbals. Controli els seus nervis. Si vol desfogar-se, faci-ho lluny. Podria equivocar-se greument si no pensa bé el pas següent a caminar. Més endavant vindran temps millors. Sagitari. Desitjarà relacionar-se amb gent nova. Es pot deixar portar per un excés d'indulgència cap a activitats de grup i a dependre d'altres. A la manifestació més positiva d'aquest trànsit pot descobrir algun talent de tipus artístic o creatiu. Capricorn. És possible que s'excedeixi en les despeses, en objectes luxosos. Això, unit als seus desitjos per contactar amb gent més jove que vostè, pot fer que algú es senti defraudat. Li costarà comunicar-se amb el seu entorn. La seva superficialitat li pot fer perdre confiança en si mateix. No és un bon moment per l'activitat intel·lectual. Aquari. Els seus desitjos d'independència li poden provocar enfrontaments. No es comporti egoistament. Potser els altres necessitin de vostè. El moment no és propici per introduir-se a nous negocis. Pot tenir problemes econòmics i si actua de manera massa impulsiva i irreflexiva, tenir accidents amb màquines. Peixos. Es troba en uns moments d'equilibri intel·lectual i emocional que podria aprofitar avantatjosament per expressar als altres els seus sentiments més íntims. Es sentirà inspirat i sabrà com fer-ho. Doncs bé, amics i amigues, això és tot. La propera setmana ens tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Radio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
quart i 5 minuts de 12 en directe. Ara sí que a partir d'aquí ja canviem aquest contingut habitual que en principi tenim els dimarts amb la part màgica i esotèrica. Ens hem quedat únicament amb l'horòscop de la setmana, amb en Joan Buendía. Això únicament és aquesta setmana, en principi. El dimarts que ve sí ja recuperarem aquest contingut i la presència en directe de la Loli i el Joan. Aprofitem per temes culturals, que sempre és el que ens agrada, i recordant temes importantíssims com el temporada. Ja n'hem parlat, ja ho hem recordat. Un temporada que començarà tot just després de la representació dels Pastorets del Vendrell, aquest nou semestre, amb l'oportunitat de gaudir d'espectacles, de teatre, de música i d'espectacles per tota la família. Bé, de fet, també hem parlat de tot això abans de les festes nadalenques, quan ja es coneixia la programació amb els responsables o una part important de la programació del temporada cada any. És el cas de l'Oriol Toldrà i de l'Oriol Nicolàs. Si us sembla, ho recordem just abans de començar participació i trucades. Però bé, és això, tot un semestre plegat de propostes. Començarà a partir del 15 de febrer, just després de la temporada dels Pastorets, amb uns noms espectaculars que tenen certa vinculació, no?
Correcte.
Que sí? Que és la Sara Blanc i la Berguinovar.
La Sara Blanc i la Berguinovar. La Sara Blanc va participar en el festival del 2021, Festival Internacional de Música Pau Casals.
Val.
És una soprano de Reus, és molt propera aquí i que actualment està triomfant arreu, no Reus, arreu, i realment sí. Té una agenda brutal, brutal. I vam veure que havien fet una proposta molt interessant, perquè la Berguinovar també ha participat en el festival, sí, d'altres activitats a l'auditori. Hi ha molt bona relació, tant amb un com amb l'altre, i aquesta proposta que ells dos van fer un concert, un únic concert al Palau de la Música, ens va interessar molt i vam parlar amb tots dos. I els van dir, ens agradaria que ho féssiu a l'Auditori Pau Casals, això dins de la programació. Encantadíssims tots dos, perquè són dues bellíssimes persones i dos molt professionals, i aquí tenim aquest concert que jo crec que és un dels concerts de a nivell de música clàssica més top que han portat el temporada.
Ostres, mira, imagina't. I més això, és l'obertura, és la inauguració d'aquest nou temporada.
Comencem forts.
Ostres. Bé, el ritme no afluix, també no. S'ha de dir. Continuaran forts amb totes aquestes propostes, que n'hi ha moltes. El dia 16, amb Brodes Bros, que ja han vingut en altres ocasions. Ja els coneixem, el Vendrell, eh?
Els coneixem, tenim molt bona relació, fan uns espectacles espectaculars de dansa urbana, ja no només pels ballarins, diguéssim, que ballen, sinó per la posada en escena que porten. Sempre ens sorprèn qualsevol tipus d'espectacle que porten. En aquest cas, el que ens va cridar amb l'atenció és que ja els havien portat en diferents formats, però mai amb un públic familiar. I ara, diguéssim, s'han atrevit a fer aquest espectacle que es diu Petit Break, que és novetat, no?, d'enguany, que serem dels primers llocs on es podrà veure aquest espectacle i que es desenvolupa tot dalt de l'escenari. O sigui, la gent estarà dalt de l'escenari, les seves famílies, a 360, i ells actuaran, doncs, al centre. I també és un tipus d'espectacle en què també es fa participar molt, val? Vull dir, ells fan això, però també conviden a la gent, doncs, a participar en aquest espectacle. Vull dir, és recomanat per una edat entre 3 i 9 anys, amb les famílies,
clar.
Vull dir que no és exclusiu només això, vull dir que si venen els pares, els avis, els tiets, els padrins, el que sigui, s'ho passaran bé igual, i que, ja et dic, és un espectacle molt visual i en què ajuda molt a la participació i entrar una miqueta dins el món aquest de la dansa urbana.
Ostres, que bé, una molt bona proposta.
Sí, sí.
El 21 de febrer, Massa Brillant.
És una d'aquelles propostes que dèiem que...
Ah, que ens hem d'animar!
Ens hem d'animar, hem de confiar. Aquesta proposta s'estrena ara, també, vull dir, és d'aquestes que... el Teatre Àngel Guimerà forma part de Teatres en Xarxa.
Sí.
Teatres en Xarxa són 7-8 teatres de tot Catalunya, sí, 8 teatres de tot Catalunya, en què doncs, fan un treball conjunt. I en aquest cas fan una coproducció, o hem fet una coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, i aquest és Massa Brillant. Massa Brillant és com una continuació. L'any passat vam portar La Festa, que és dirigit a un públic adolescent jove.
Val.
I enguany doncs, és Massa Brillant, que ens parla una miqueta sobre el tema de la identitat.
Val.
La identitat és molt dirigida cap a un públic adolescent, això sí, però és el que et deia l'any passat. La Festa, que també estava dintre d'aquesta coproducció amb el Teatre Nacional, també anava molt dirigit a aquest públic adolescent. En canvi, va haver-hi gent gran que ens va dir, és l'obra espectacular. Sí, gent, però de molt avançada edat,
sí,
que dèiem,
sí, sí,
ui,
sí,
a veure com s'ho prendrà això, i ens va dir, buah, ha sigut brutal, no?
Clar.
És una proposta agosarada, però sí que és molt contemporània, molt fresca, molt dirigida a aquest tipus de públic, i que també pot sorprendre.
Val. I massa brillant fa relació a això, no? La purpurina, no? Els lluentons, amb aquesta caracterització expressiva, i que és un punt de creativitat que pot expressar moltíssimes coses. Mm-hmm. Que interessant. Que bé. El 8 de març, el 8 de març, aquest Dia Internacional de la Dona, hi ha una proposta que una mica això, també parla de l'empoderament de la dona avui en dia, que és treballadora, que va amunt i avall, que està implicada, que a més dedica bona part, o pot dedicar bona part a la família i a la feina, però a més fet amb humor. Mm-hmm. No? Que és un monòleg, això, eh?
Està clar, vull dir, volíem també fer una cosa diferent pel 8 de març, perquè normalment el tipus d'actes potser són més reivindicatius o més de caire més, no? més institucional o més seriós, no? més de, no sé, d'interpel·lar una miqueta, no?, amb el que representa el 8 de març, però sí que volíem donar un altre tipus d'enfocament, no?, a part dels actes, lògicament, que es faran més institucionals, però també veure una vessant, això, no?, d'una monologuista, en aquest cas, que és la Maria Juan, que també té una gran relació estreta aquí al Vendrell.
Mitja pota al Vendrell.
Correcte. I llavors, doncs, clar, doncs, que ens donés aquesta visió, no?, del món de la dona, però des d'un altre punt de vista, no tan institucional, sinó potser més desenfadat.
Sí.
Més directe, no?
Sí. Però això, les vivències d'una dona del segle de XXI, totalment empoderada, per suposat, i que és un discurs que va més enllà del feminisme, i això ho dic jo, és a dir, va més enllà d'un missatge de feminisme pur i dur, sinó que és l'experiència en clau d'humor de la seva vida, que pot reflectir-se a la vida de moltes dones actuals i que han de compaginar aquestes coses. Si pots ser en família, millor que millor, però a vegades inclús sola, de manera monoparental, o no, és igual, però és aquest dia a dia de la dona treballadora, que mira, si més no ho afronta amb humor, que ja és molt, que ja és molt. El 15 de març continuarà la música, l'auditori, també amb un dels grans noms de la música contemporània catalana, no?
Correcte.
Podríem dir, Oriol?
Sí, a veure, i seguint amb aquest protagonisme que tenen les dones cada vegada més a l'escenari, per sort, tenim aquesta proposta de l'Helena Gadel. Sí que és veritat que últimament l'Helena Gadel és més, o se la coneix més com a actriu per la sèrie de televisió que fa a TV3, o fins i tot per aquests programes que van fer d'Eufòria a TV3, que també sortia ella com a jurat, però hi ha aquesta vessant de cantant, que és una cantant, jo crec que molt, molt, molt bona en aquest sentit, i ha fet una proposta amb la dona que vesteix, que és una proposta, jo crec, que molt interessant, que vindrà en format banda, i el que també tenim una relació estreta, no amb l'Helena Gadel, però sí amb la seva parella,
Val.
Que és el que l'acompanya a la bateria, que ha tocat moltes vegades a l'Auditori Pau Casals. I, bueno, és una altra manera també d'anar tancant aquests, o d'anar mantenint aquests lligams amb aquests artistes, i aquesta proposta, a més a més, ens va semblar hiperinteressant, amb totes les propostes musicals, tots els temes musicals que vindrà a cantar l'Helena Gadel.
I tant, que la gent no s'ho perdi tampoc.
No, exacte.
22 de març, tornem al teatre, Un matrimoni de Boston, amb dues actrius del copón.
Sí.
Si em permeteu l'expressió,
I tant.
Sí.
I tant.
Clar, l'Emma Vilarassau, la Marta Marco, lògicament,
brutal,
ja,
només
per noms, ja, això, no? Però a part també se li junta també la Emma Arquillué, que és la filla del Pere Arquillué, no? Que vull dir que també és una actriu, diguéssim, que està en un moment molt dolç de la seva carrera, no? Acaba de començar. Bueno, acaba de començar. Potser se la coneix més últimament perquè ha fet propostes molt interessants, però sí que és una actriu que està criada a ser un gran referent, no? del teatre català. I bueno, és una proposta que ja ho hem vist, diguéssim, està encara actualment en cartellera, i vull dir que té tot sold out a Teatre de Barcelona, vull dir que és una obra...
Sí.
I a part, doncs, això, Un matrimoni a Boston, que és com s'anomenava els matrimonis, bueno, els matrimonis, a les parelles que vivien juntes, no? Era, bueno, una parella de dones, no? Dues dones que vivien juntes, doncs se les anomenava Un matrimoni a Boston. I aquí és on es desencadena una miqueta l'argument d'aquesta obra.
Sí. Jo també he investigat, crec que també ho posa en algun punt, no?, que diu una parella de dones que no necessiten cap home, alguna cosa així, no?, que fa com una mica aquesta referència, no?
Correcte.
Una molt bona proposta en tots aquests aspectes. Àngel Guimarà segueix orbitant, com no, perquè de fet el teatre Àngel Guimarà ja porta el seu nom, perquè ja s'ha finalitzat, o gairebé està a punt de finalitzar-se ja tot aquest any Guimarà, però de fet es programa una de les obres d'Àngel Guimarà, de les no tan conegudes, que està molt bé, i serà el 28 de març. Quina obra és?
L'aranya.
L'aranya.
És el que comentaves, no? Una de les obres, diguéssim, molt poc conegudes d'Àngel Guimarà, i sí que el Teatre Nacional de Catalunya, doncs, amb aquesta visió que també té, doncs, de recuperar obres de clàssics, d'autors i autores contemporanis, no, autors i autores de llengua catalana,
sí,
doncs ha recuperat aquesta obra, L'Aranya, que s'estrenarà el mes de gener a la Sala Gran del Teatre Nacional, i immediatament, doncs, començarà aquesta gira, i en la qual, doncs, el Teatre Àngel Guimarà també va aixecar el braç, va dir, nosaltres també, lògicament, com que és una obra de Guimarà, ara que s'estrenarà a la Sala Gran del Teatre Nacional, doncs nosaltres també volem participar en aquesta gira i portar-la aquí a Vendrell.
Fantàstic. Que bé, que bé. Doncs altra vegada això, sota el nom d'Àngel Guimarà.
Correcte.
Que tant és. Vendrellencs i vendrellenques. Marco Mezquida, a l'Auditori, el 29 de març.
El 29 de març ens torna a visitar a Marco Mezquida. Ha vingut a fer d'altres propostes, Marco Mezquida, però aquesta jo crec que és una proposta bastant personal i bastant íntima. Ve en format trio. I jo crec que és un dels concerts que, a banda de que, evidentment, ja no parlo de la manera d'interpretar el Marco Mezquida, que és molt especial i que encanta realment, és un dels, jo crec, un dels millors pianistes actuals a nivell internacional de músic, pianistes de jazz, és una proposta molt personal i que jo crec que sorprendrà més d'un. No és tant com es presenta un concert de jazz tradicional, tot i que és amb trio, té un contrabaix i bateria, és diferent. O sigui, té propostes de jazz, però propostes més estàndard, però ja veureu, fins i tot, no només el Marco Mezquida toca el piano amb les tecles. Va. Per això dic que hi ha propostes diferents, però és una, bueno, Marco Mezquida és un dels, jo crec que dels músics més potents que hi ha actualment,
sí,
i no defrauda mai.
No,
és impressionant.
Tot i que és relativament jove, tot i que és relativament
jove. Sí, i per cert, l'última vegada que vas aquí, el concert que vas aquí, l'última vegada que va venir el Marco Mezquida, havia de ser pare al cap d'una setmana.
Ostres.
Una cosa així, o sigui que suposo que ara ja, bueno, deu haver passat un any i pico, ara ja deu tenir... Ja va pel segon, si no tinc mal entès, o sigui que sí, cap problema.
Vaja.
Que sí, jove.
Molt bé. Seguim a l'Auditori, perquè el 5 d'abril hi ha una proposta de música electrònica, una fusió de música electrònica.
Correcte.
Què és això, Oriol?
A nosaltres aquestes coses també ens agraden tant portar coses diferents. És veritat, perquè això que estàvem dient ara, no? Sempre portem diferents tipus de música, però tant fer una proposta així diferent perquè enganxi a la gent, primer de tot, a conèixer l'Auditori, que hi ha gent que no el coneix, i aquestes coses, aquestes propostes serveixen una mica per això també, però també per disfrutar d'una proposta, jo crec que molt interessant. És un quintet de corda acompanyat amb bateria i teclat.
Ostres.
Ja han fet algunes coses així amb clàssica i moderna, i aquí sí que és veritat que una de les coses que ens va atreure més és de que partim de les peces clàssiques i ens anem a les totalment contemporànies, és a dir, podem partir de Beethoven i anem a Lady Gaga, o a AC/DC, o coses així.
Ostres, que bé.
Sí, és una manera de mostrar tot el ventall de música que es pot fer amb aquests instruments i que la gent que potser coneixen més la moderna coneguin una mica la clàssica, i els que coneixen la clàssica coneguin
la moderna.
És una mica, com diem tots, una proposta, evidentment, per tots els públics, però fins i tot per gent que simplement volen venir a disfrutar una estona de música, a veure què ens donen.
Exacte.
I a veure
sense posar etiquetes.
Ni més ni menys.
Està
ni
bé.
Més ni menys.
Molt bé. Nova proposta també per totes les edats. És espectacle familiar, però qui no tingui família també pot anar-hi. Per això que és un espectacle per totes les edats. L'Andrapa Somnis, al Teatre Àngel Guimarà, el 6 d'abril.
Correcte.
El 6 d'abril.
Bueno, és una obra... que et parla una mica... Bueno, amb Teatre al Detall també hem vingut algunes vegades aquí. És una proposta molt, molt, molt propera, molt tendra, molt màgica també, va? Parla una miqueta dels somnis, de les pors que es tenen, de tal, però bueno, tot acompanyat també amb música en directe de la Tres Calabardès, que
sí,
vull dir que fan aquesta combinació, no?, de música i teatre, vull dir, molt, molt propera... No sé, val la pena també, doncs, disfrutar d'aquests espais així també més de tranquil·litat o de veure altres propostes.
Jo crec que hi ha vida més enllà del pot petit.
Correcte.
Més espectacles al Teatre Àngel
Guimarà. Això ho has dit tu, eh? Ja, a mi no em fiquis un problema.
No. Tot ho dic jo. Jo em faig responsable de tot el que estic en aquest espai. Va, el Teatre Àngel Guimarà, més teatre, més...
teatre destacat, si es pot dir així, tot ho és, teatre destacat, és el 26 d'abril, ja haurà passat Sant Jordi, amb Love, Love, Love.
Correcte. Seguirem amb dues propostes, no? Aquesta, Love, Love, Love. Bueno, és una obra també, doncs, que et parla una miqueta d'aquestes famílies, no? D'aquests anys 60-70, no? Aquestes famílies en què aquest moviment, entre cometes, hippie, no? Doncs, que diuen, doncs, que tot és amor, no? I tots serem molt feliços, ens estimarem molt, no?
Sí, sí, sí.
Però que el dia a dia els nens es van creixent, arriben les complicacions, arriben les hipoteques, arriben, no? Arriben aquest dia a dia d'anar a treballar, haig d'acompanyar aquest aquí, allà, bueno, què t'haig d'explicar, no? El nostre dia a dia, i llavors és una reflexió de dir, bueno, potser no només és amor, sinó que també necessites altres coses, no? És una miqueta aquesta idea, però bueno, clar, amb un repartiment també de luxe, i vull dir que és una proposta que pot agradar molt.
Va,
I seguit, perquè farem dues propostes teatrals també seguides, Un menú tancat, no?, que també és una proposta que encara no s'ha estrenat, vull dir que és d'aquelles propostes que també et deia, no?, de que
s'estrenen
i fem una... bueno, i tot continua amb gira i tal, no? Però bueno, també és una proposta que també és de la producció que també van portar Lapònia, i també és una miqueta la idea d'aquest tipus d'obra, no? D'aquest tipus d'obra que hi va poder disfrutar d'aquest espectacle, doncs és com... No és que vagi... No és que sigui l'argument igual, sinó que és una miqueta, doncs, la idea de producció, la idea de concepció d'una obra, no? I en aquest sentit també, clar, un repartiment també de luxe, i també, doncs, aquesta visió de també pensar això, no? Tres homes, no?, que pensa una miqueta, a veure si ells també, clar, tenen molts hàbits adquirits, a veure si ells també es poden deconstruir, no?,
per tornar-se a construir. No? Una mica. I d'aquí aquest joc amb el títol, que és Un menú tancat, i es farà el 10 de maig, és la proposta del 10 de maig.
Correcte.
I la darrera de totes és una de proximitat altra vegada, i a més unes noies que són molt, molt, molt actives i no paren d'enllaçar projecte rere projecte musical, com és el Cor Zongora.
Correcte.
Serà l'11 de maig.
L'11 de maig. Comencem amb música i tanquem amb música.
Molt bé.
Ho hem fet així.
No,
la veritat és que la proposta del Cor Zongora d'enguany, que és, jo crec, que prou atractiva, clar, una de les novetats que hi haurà del Cor Zongora és que han canviat la directora. Bueno, canviat la direcció. Fins ara era la Montse Meneses, sí. I a partir d'ara és en Francesc Minguella, que és qui se n'ha encarregat de la direcció del Cor Zongora, i han fet aquesta proposta que ens vindran a proposar aquesta barreja entre clàssics francesos i clàssics catalans. Estem parlant de francesos dels Piaf, Aznavour, Brel, etc. I també altres propostes com Espinàs, Pujadó, Vinyals. Són dues, una barreja de cançons, així, sí, totes cantades en català.
Fantàstic.
Però jo crec que és una proposta prou interessant també d'una coral d'aquí que realment cada vegada em dona la sensació de que estan també ells intentant fer un pas més amunt. A veure aquest canvi de direcció, si encara segueixen incrementant, que esperem que sí.
Jo sé que els agrada amb elles, perquè parlem molt amb elles, el que els agrada és això, portar espectacles totalment diferents un de l'altre, musicalment parlant, que els porti una mica a diferents estils i una mica als seus límits, i torna a ser una d'aquestes
ocasions. Sí, i fins i tot la posada en escena, no només és una cantada pura i dura, el cor estable, etc., sinó que a més estem parlant de que hi ha una persona que s'ha encarregat de la direcció escènica també dels moviments, etc. Crec que és un treball prou interessant també per venir a disfrutar.
13 propostes, 13, ho he comptat bé, oi? No m'he descomptat,
Sí.
13 propostes en aquesta nova programació de la temporada que comença a partir del mes de febrer. Però com dèiem, 13 oportunitats fantàstiques, entrades disponibles, com hem dit, per aquests canals habituals, a través de l'aplicació, a través de temporada.cat, de manera presencial els divendres al matí no festius, al hall de l'Escola de Música Pau Casals, de 10 a 1, o a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre quan l'aforament així ho permeti. Perquè veieu que parlem molt del temporada aquí a la Calaixera, que ens ho sabem de memòria, ho tenim gravat. I això, hi han abonaments, hi han descomptes per la gent jove, és a dir, si entreu en aquests punts d'informació, al temporada.cat trobareu això, els abonaments, els descomptes i l'oportunitat de gaudir d'aquests 13 espectacles que valen molt, 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 molt la pena, que no s'ho deixin perdre. I per suposat que n'anirem parlant a mesura que vagin arribant.
Genial.
D'acord?
Perfecte.
Sí? Oriols, moltíssimes gràcies.
A tu.
A tu, Pere.
Per passar aquesta llarga estona de ràdio, eh? Perdoneu, que us he robat una molt bona estona.
No pateixis.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Igualment, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Graus a la pell i tremolós.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3 minuts per 3 quarts de 12. Ens quedarà encara aquesta estona de Calaixera, aquesta estona de programa per la participació i per les trucades. Aquests canals habituals a disposició, com és el telèfon, sobretot el 977 15 70 69. De fet, tenim una trucada que ara passarem. 977 15 70 69 o també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. Anem cap a les trucades. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Jan Papalet, com estàs?
Som-hi.
Som-hi, que no ha estat res.
Sí.
Què dius?
Mira, avui m'agradaria que em posessis de l'Antonio Aguilar, aquell mexicà que ja està al cel.
Sí.
El huérfano.
Antonio Aguilar, el huérfano.
Molt bé. I ara què et sembla si anem per una acudit en memòria del nostre
Vinga,
estimat Manel?
I tant, sisplau, sisplau.
Jo, Pere, no sóc d'explicar xistes, però... A algú li farà gràcia.
Segur que sí, segur que sí.
Doncs mira, era un col·legi i la senyoreta diu amb els alumnes: a veure qui sap quin és l'animal que fa els ous més grossos. I salta un i diu: la gallina. No. L'ànec. No. I el caimito que s'estava fregant les mans diu: jo sí que ho sé. Ah, sí? Diu: l'abella. Diu: però si l'abella fa mel. Diu: sí, diu, però... amb el meu pare, una abella, li va picar l'ou i se li va tornar com un meló. Oh.
Potser sí, potser sí. Clar, mirat d'aquesta manera, potser sí. Ai, ai, Jaime, tu. Gràcies, gràcies, Jan.
Són xistes d'abans de la guerra, això, Pere, boi, com aquell qui diu.
Ja està bé, ja. Gràcies.
Bueno, Pere, jo acabo sempre amb el crit de visca la Calaixera. Calaixeros i calaixeres, sí. I visca la cuina.
Visca.
Però aquesta cançó especialment per la meva dona, que li agrada molt aquesta.
Ah, doncs vinga, la busco, vinga. I poso. Gràcies, bon dia.
Adéu, Jan.
Una altra trucada. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, tresor.
Què dius, com estàs?
Molt bé.
Sí, tot bé?
Fa fred.
Fot fresquet avui, eh? Ahir ja em va començar a fer i avui ja s'ha notat, eh?
Però a mi saps què em passa? Que a l'hivern aquest fred sec m'agrada bastant.
Sí, a mi també.
Abric, una bona bufanda i guants.
Sí.
I no sé, si et toca la cara fresqueta,
sí.
Penso, no, no agafo cap virus.
No, jo crec que aquest fred és rejuvenidor, eh? Jo penso que sí.
Ai, no, a mi sempre m'ha agradat, eh?
Sí.
Ja també quan estava a Barcelona, que la mare ens abrigava... i, però bé, sorties del carrer igualment, sí. Vull dir, no sé.
El fred és bo, el fred és bo. A més, ha de fer fred, estem allò a la setmana dels barbuts.
vots, aquest divendres és Sant Antoni, vull dir que ha de fer fred, si no fa fred ara, malament.
Home, és clar, és que el que toca.
Per això, per això.
Mira, posa'm de funambulista, a mi m'hi gusta la vida.
A veure, Maria Dolors, funambulista, me gusta la vida.
Sí. A mi m'agrada la vida, sí, que és xula.
Perfecte.
Vale, bonic.
Molt bé.
Doncs, no, demà ja normal, també.
Demà normal, sí, demà dimecres normal, sí, tant.
Demà normal.
Això.
Molt bé,
molt bé.
Fins demà.
Gràcies, fins demà.
I abraçades.
Igualment, igualment.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu. Adéu, adéu. 977-15-70-69, 977-15-70-69, telèfon de directe, fins les 12, pendents d'això, o també missatges de WhatsApp al 638-58-99-88. Vinga, cap a les peticions musicals que ens heu fet. La primera d'elles, la primera trucada, en Jean Papalet, amb acudit inclòs, aquesta cançó per l'Antònia, El huérfano, d'Antonio Aguilar.
Una muy triste canción. Si mis padres me vivieran, no estuviera aquí en prisión. Si por mí hubieran hablado, me echarían su bendición. Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre. Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar. Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar: amor de la vida mía, no te vayas a tardar, que yo temo que algún día no me vayas a encontrar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó en el sueño más profundo, pero desgraciado yo, que quedé solo en el mundo. Hoy mi pecho se ataladra con las penas del dolor. Hoy, madre, madre querida, tu hijo llora por tu amor. Tú te fuiste y me dejaste en este mundo traidor.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
I més peticions musicals, la de la Maria Dolors. Me gusta la vida, de funambulista.
Encendida, los corazones que no caben dentro. Ay,
como me gusta la vida.
La primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentira. Ese milagro que viven los besos. Ay,
como me gusta la vida.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay,
cómo me gusta la vida.
Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay,
cómo me gusta la vida.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida.
Irme lo invento. Ay,
a mí me gusta la vida.
Me gusta,
cançó ben xula, d'aquelles positives que ens agrada i també agraden a la Maria Dolors, de Funambulista, Me gusta la vida. Una molt bona cançó de dimarts, en directe i en proximitat, com sempre ens agrada, el 107 amb 1 de l'FM.
Ràdio El Vendrell, 107.1.
Més trucades, 977 15 70 69, 9 minuts per les 12. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Maria Rosa, com estàs?
Bé, bé.
Sí, tot bé?
Aquí, sense que em toqui el fred, aquí dintre estic perfecte.
Que sí? Home, ara fa un sol maco així, t'apropes a una finestra, també, mira, tindràs una mica la calor del sol, que també va bé.
Tant.
Que sí?
Perfectament.
Molt bé.
Que
bé, que bé. Doncs aprofita aquest sol que entra, que és vitamina. És vitamina. Molt bé. Quina cançó posem, Maria Rosa? Aquest ve de gust, va.
Mira, posa Que mueran los feos.
Que mueran los feos, vinga.
Eren los feos.
Eren, perdonant?
Mira,
que mueran los feos. Ja ho he sentit bé, sí, que ho he sentit per la repetició. Doncs vinga, així la busco, Maria Rosa.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu, adéu. Que mueran los feos, cançó ja prou coneguda i que posa ritme també, posarà ritme, vaja, tot aquest dimarts. Doncs de seguida la busquem. Ja està, tan fàcil com això. Que mueran los feos, de los Sirex, que ens ha demanat ara mateix la Maria Rosa.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo. Y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha prisa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha risa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran.
Decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Ai, ja loca, ja.
ja acabarem amb aquesta cançó. Amb això ens acomiadarem. En l'aniversari dels 20 anys dels Amics de les Arts ja hem anat escoltant les seves cançons, que són versions de les seves cançons clàssiques, amb diferents amics, veus, músics. Una de les més conegudes i una de les primeres de l'època, Jean-Luc, amb Sidonie. Això, cançó per posar el punt final. Gràcies per ser-hi i demà ens hi tornem a posar puntuals a partir de les 9. No falteu, que passarem llista. Adéu-siau!
Cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos van decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard. Va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pescarà. Que el pis hi tinc un quarto, els tres per convidats. Et deixo aquí sobre un cobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana o vols aigua, tu mateix vols fer, pots fer com si fossis a casa. La manera com va de bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat. Fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però allà no passava res. Només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fes res. I en i ara molt després, que després tot això acabarà sent un rotllo patatero.